Les 8 del matí. Ràdio Estel.
Bon dia, salutacions, com esteu? Nosaltres, encantats d'acompanyar-vos un matí més amb la versió estiu del matí a Ràdio Estel, on recuperem algunes de les millors entrevistes i seccions. Vols passar el matí amb nosaltres? Perquè ho tenim tot preparat, des d'ara i fins a les 10.
El matí a Ràdio Estel.
Marina de la Cruz, com no podia ser d'una altra manera, i posem una mica de música. Marina, com estàs?
Molt bé, com esteu vosaltres?
Vinga, tornem a escoltar tota una declaració d'intencions,
i tant,
amb
força. I tant, que sí. I tant. Comencem avui escoltant aquest Post Malone, que jo feia dies que no l'escoltava, és que ens presenta una cançó amb The Weeknd que es diu One Right Now.
Però escolta, els The Weeknd estan d'actualitat 100%. Mira. Per exemple, Olga, bon dia de nou, que l'Olga diu jo.
Bon
parlem
dia.
De música avui
com,
a sèrie.
Clar, és que ja sabeu que música m'haig de posar les piles. Per tant, estic aquí a totes les seccions de
clar
música.
Sí, clar que sí, Olga. Nosaltres, encantades de... Bueno, vull dir, jo encantada perquè l'Olga mai havia estat a la meva secció. Dic, fantàstic.
The Weeknd, per tant, Marina,
sí.
Està novament d'actualitat, no?
Està perquè... d'actualitat i el tindrem també ara d'aquí a un minutet perquè torna a ser protagonista d'una altra cançó. Però de què parlem avui? Perquè aquesta setmana us porto els èxits que acaben de sortir del forn dels estudis de gravació i que formen part d'aquestes novetats musicals que tant ens agraden, perquè feia dies que no comentàvem el que realment està en boga i en novetat, diguéssim.
Post Malone, per tota aquella gent que no el conegui, qui és Post Malone?
Post Malone és com una mica un raper que va sortir així com una mica del no-res, però que fins i tot té un festival de música, que aquest any es diu Postifest, i aquest any s'ha hagut d'anul·lar per temes de Covid i tot, però que el 2022 iran els tiquets per poder, o sigui, les entrades per poder-hi anar.
Bueno, de fet, ara els estem escoltant, no?
Sí.
Post Malone amb aquest duet, amb aquesta col·laboració de Weeknd. A veure, José, punxa-la. Vinga, doncs, aquesta seria una de les grans novetats que ens presenta la Marina, però és que encara n'hi ha més, eh?
I tant. I ara mateix posem la catifa vermella perquè entra per la porta de l'estudi Rosalía i una altra vegada The Weeknd, perquè ens presenten aquest La fama de l'artista catalana.
Va fer un spoiler perquè
tal,
ens el va presentar ja fa unes setmanes, no?
Ah, molt bé,
sí,
clar.
Tan bon punt va sortir,
sí.
la varen penjar un fragment. A mi m'està costant, aquesta nova Rosalía.
És que és molt batxatera, no, aquesta Rosalía? És molt, ha tirat molt a la música llatina i encara que incorpori aquest The Weeknd, perquè la Rosalía una cosa... altra cosa no té, però el que es proposa ho fa. Vull dir, que vol que The Weeknd canti en anglès? En castellà, en aquest cas, canta en castellà, que The Weeknd també la va fer cantar en anglès amb ella, que l'altre dia a les 40 principales ho va dir. Va dir, senyores i senyors, The Weeknd em va fer cantar en anglès, jo el faig cantar en castellà.
Quina era la cançó, la de Blinding Lights?
Blinding Lights, exactament.
Per tant, podem dir jo, perquè a mi també em va sorprendre, dir, ostres, és The Weeknd parlant, cantant
sí.
En castellà?
I tant.
A veure, com sona? Per cert, que Rosalía ara ho estàvem comptant fora micro, eh? Aquests
sí.
MTV Awards que s'han celebrat aquesta passada matinada no s'han dut res. No,
bueno, hi ha gales de premis per donar i regalar, vull dir tant.
I ara quan tregui el disc el 2022 ja veurem com tornem a sentir a parlar de Rosalía.
Exacte.
I com segur que arrasa a tot arreu.
Exacte, aquest disc que diu la Olga és Motomami, que sortirà el 2022, com ha ben dit, i estem esperant perquè després del Malquere del 2018 ja falta una mica de música nova de Rosalía. Ens presenta La fama, ja veurem què ve després.
Clar, perquè nosaltres recordem, té el Malquerer, també, que en aquest Malquerer estava el Malamente, és...
I tant, va ser el primer single que va sortir del Malquerer, i llavors abans hi havia Los Ángeles, que era el disc que va fer primer de tot.
Doncs aquesta és una de les novetats que ens porta avui la Marina de la Cruz, però escolta, la setmana passada amb el Carlos Bayona, no?, vam descobrir algun dels èxits musicals més sonats del Soul, que era aquest Stoke a veure si ho dic bé, Aid Keaton i Waterman.
Perfecte.
Que ara tu també doncs, ens portes per dos productors.
I tant que sí, perquè parlem una altra vegada que ja vam portar en una altra secció a Medusa, que realment m'agrada molt, que aquesta vegada acompanya a Hozier amb aquella veu tan característica, amb aquest Tear It To My Heart. Tear it to my heart.
Vallejo, jo em sento una mica perduda, eh? Si vols que et digui la veritat, perquè, a veure, Marina, això és el que ara s'escolta als locals d'oci, a les discoteques,
o...? Podríem dir que sí. També us diré una cosa, és molt de festival de música, molt EDM, molt house, vull dir, això potser la discoteca sona, però una vegada. Una mica així.
I al matí a Ràdio Estel.
També.
O sigui, podem sortir de nit o podem escoltar el matí a Ràdio Estel els dilluns i saber què sona, no? És una altra possibilitat.
I començar amb aquesta energia,
a
no?
A mi m'agrada.
A mi també.
Medusa, qui són?
Medusa. És un trio italià de productors que normalment tenen aquesta melodia, aquests sons, sempre venen a ser els mateixos, però... segueixen aquesta línia musical, però després agafen a Hozier, que és aquell cantant que el 2013 ens va portar a l'església, perquè diu Take Me to Church, i va ser un temàs que realment era molt trist, en realitat, però té aquesta cosa ombrívola i melancòlica, però que agafes l'EDM de Medusa i pum, i fan un exitàs.
I el resultat és aquest. Vinga, doncs seguim avançant avui a Marina de la Cruz, que ens porta al matí a Ràdio Estel aquells temes nous que més estan sonant ara mateix. I ara la teva artista preferida, Marina.
Ai, és que jo sospiro. Sospiro perquè arriba ara mateix... És que mira que em costa mi triar en el món de la música perquè hi ha tants estils, tants artistes, però sempre hi ha algú que dius aquesta és la meva artista o en aquest cas masculí preferit, però en el meu cas és Kylie Minogue. Què us sembla, Kylie Minogue?
Ha estat un clàssic.
Ens agrada, i a més, és que dilluns passat també va sonar, perquè, clar, el so havien produït molt dels seus números us i grans èxits. El que a mi em sorprèn i m'encanta és que encara faci música la Kylie Minogue, que havia tingut com una petita parada.
Sí, va tenir una mica parada, perquè clar, els artistes sempre han de donar una mica com... han de relaxar una mica per també la fama i tot això, doncs queda una miqueta, se'ls hi puja una miqueta i diuen millor relaxem i ja continuarem. En aquest cas, no va sola Kylie Minogue, perquè ara ho explicarem. Va acompanyada de Jessie Ware amb aquest Keys of Life.
Sona Kylie, eh?
És que és meravellosa.
Té el to, no? Jessie Ware, que a mi m'ha encantat, haig de dir-ho, eh?
Jo Jessie Ware no la tenia tan present, però és una artista britànica molt consolidada i, clar, Kylie Minogue ha dit, a qui agafo? Jo agafo a la primera de... No, home, agafem artistes realment que tinguin aquest... les carreres ja ben fetes i aquesta Jessie Ware és que no té res que diguis malament. No, igual que Kylie Minogue, fantàstiques. I agafen a Kylie Minogue aquest estil que té disco pop, que és que mai passa de moda. Jo dic, jo la vaig veure al Cruïlla fa 2 anys i vaig dir, és que jo m'hi quedaria tota la vida escoltant la Kylie Minogue.
Clar, tota després, la vida. Tota la vida, però és que després, quan va treure el seu retorn, no?, més sonat, que ja fa uns anys...
Sí. Jo diria que sobre el 2011 o així va tornar com molt forta.
Home, per totes aquelles generacions que potser no coneixien Kylie Minogue va tornar i amb més força que mai, no?
Sí, totalment. I ara, en aquest cas, el passat 12 de novembre va treure aquest Disco Guest List Edition, que és com un nou àlbum dins d'aquest disco que va treure l'any passat, amb temes remasteritzats i amb noves col·laboracions, perquè hem de dir que col·labora amb Dua Lipa, col·labora amb Years and Years, i amb veus com la de Gloria Gaynor. És que no parlem de gent que fa 2 dies que està dintre la música.
No, de fet, Marina, és el que tu deies, s'ha sabut acompanyar de bones col·laboracions.
Totalment,
no, en aquest
totalment.
Nou disc. Et sembla si acabem d'escoltar una miqueta més d'aquest Keys of Life de Kylie Minogue? Què fem? Aterrem una mica? Volies afegir alguna cosa més, no?
Volia afegir una cosa de Kylie Minogue, sí, perquè és l'artista australiana amb més vendes de discs de la història de la música i el número de còpies són 80 milions de còpies, que es diu ràpid, però 80 milions, déu-n'hi-do.
També hem de dir que és una icona molt important de la comunitat LGBTIQ+, que a mi em costa dir això, les lletres, amb la cançó All the Lovers, que va ser un exitàs en aquell moment. I va ser un èxit del 2011, també, precisament, com el que parlàvem abans de quan va tornar.
Ara aterrem, si et sembla, el territori nacional amb un duet que ens agrada moltíssim, no? A l'Olga Vallejo també, em sembla que
li t'agrada. A mi, en especial.
Olga, qui són? Qui són?
Leiva i Zahara.
Leiva i Zahara, perquè ens presenten aquest Stranger Things que sona així de meravellós.
No recuerdo pasar por un enero tan hostil. Te juro que no sé cómo alejarte de mí. Y no sé descifrarlo. En un punto lo extraño. Voy a echarme hacia un lado, sellarme los labios. He podido pasar.
Estàvem escoltant ara Zahara, no?
Que bé que sona. És que ens hem quedat com amb aquesta pau que transmeten, perquè Stranger Things té el títol de la sèrie.
Tot i que només sona una vegada, i la sentíem i els meus fills deien,
exactament,
per què es diu Stranger Things si només sona una vegada? I els vaig dir, si un dia feu un disc, podríeu fer això. Posar temes, noms de temes a les cançons que no tinguin absolutament res a veure.
Exactament, doncs sona exact, com ha dit l'Olga, una vegada. I és la proposta que ens porten Leiva i Zahara, que són dos artistes que pràcticament ja ho tenen tot. Vull dir, el panorama nacional són dels més consolidats que hi ha, i amb unes personalitats que només Zahara, per exemple, amb aquesta veu que té, i Leiva, i és que ens abdueixen, no? Com podríem dir això. I per què aquest tema és tan, tan meravellós? Perquè Stranger Things està dins del nou disc de Leiva, que es diu Cuando te muerdes el labio, i és un disc molt important perquè ha col·laborat amb 14 artistes femenines, espanyoles i llatinoamericanes, amb 14 cançons, o sigui, 14 cançons, 14 artistes. Uh-huh. I jo crec que és una proposta per part de Leiva molt bona.
I és això que estan fent ara tots els artistes, no? Que potser no treuen discs, però van traient senzills de diferents col·laboracions.
Exacte.
I al final el que fan és atrapen els teus seguidors i et coneixeran, possiblement, si no et coneixien, els seguidors de qui estàs fent la col·laboració. Per tant, té 14 oportunitats d'arribar a més gent encara.
Totalment. I més si parlem ja de Llatinoamèrica, que és un altre públic, és un altre món, vull dir, i així s'ajunten i fantàstic.
A part, a mi el que em crida més l'atenció d'aquest nou disc de Leiva, que ens estàs presentant avui,
sí,
a Marina, és que ha creat cada una d'aquestes peces, no?, pensant en qui les havia de cantar.
Totalment, i és tan curiós que fins i tot ell mateix ha sigut l'encarregat de gravar tots els instruments de les cançons, vull dir, ja sigui bateria, baix, percussions, o sigui, tot ho ha fet ell, i clar, ha hagut de pensar realment, per exemple, en Zahara, doncs què té Zahara? Què té Zahara, doncs, que sona tan bé i que ho ha pogut plasmar tan bé en aquesta cançó?
Stranger Things. Cuando te muerdes el labio,
sí,
podríem
tant.
Dir tota una obra d'art per
és
part de Leiva.
És una obra d'art, jo és que ja no tinc res més a dir d'això, jo animo la gent que l'escolti, I amb els braços oberts, no? Perquè en realitat és proposta segura.
I ara dius que ens posem un to més vintage? En quin sentit, Marina?
Sí, ens posem una mica vintage perquè ara us parlaré d'un nom que són Silk Sonic i que direu qui són.
Ni idea.
Però si us dic Bruno Mars,
sí.
Bruno Mars ens sona, no? Doncs Bruno Mars i Anderson .Paak ens regalen Smoking Out the Window. Ara en parlem.
A veure, ja ens agrada, perquè tot
sona
el que toqui,
no?
Bruno Mars,
clar,
per mi, és
elegància.
És elegància pura, és que aquest noi és elegant de per si. Vull dir, ja obre la boca, ja meravella, tot ens agrada. Bruno Mars, per això, des del 2016, que ho vaig buscar, vaig dir, fa molt temps, que no presentava algun solitari, però aquesta vegada, 2021, no va en solitari, sinó que s'acompanya amb Anderson .Paak i fan aquest duet Silk Sonic de productors, I fan aquesta música R&B, aquesta sensualitat que tenen per presentar-nos aquest Smoking Out the Window.
Avui venim com molt... Sí, aquesta elegància de Bruno Mars, no?
A mi m'encanta, m'agrada moltíssim tot el que està sonant, menys la Rosalia, que m'ha grinyolat una mica al principi. M'hi quedava aquí en loop, escoltant tots els temes.
També hem de dir que Silk Sonic abans van presentar Leave the Door Open, que també té aquest aire molt sensual, molt R&B, que ens agrada. I si voleu veure el videoclip d'aquesta cançó, de Smoking Out the Window, és tan senzill com ells cantant, però amb amb uns trajos de vellut. Oh, fantàstic. Jo, de veritat, aneu-lo a veure.
I el flow que desprèn el Bruno Mars, que és que el veus estar quiet i veus el ritme.
I només fa una mica el moviment així i dius,
ja està
enganxat?
Ja el tinc.
Apareix
que tot ho fa bé, aquest noi.
Tot.
Bruno Mars, no? Perquè canta, balla, ara dius també que produeix.
Exacte.
I el directe sona exactament com si estiguessis veient els videoclips, com si estigués allà el productor, que sembla que li estigui ajustant la veu.
Tot.
No, és que tot encaixa a la perfecció.
Quan passa això és obra d'art, eh?
Doncs nosaltres avui ens quedem amb aquest tema de Silk Sonic, som Bruno Mars i Anderson, amb aquest Smoking Out the Window. Vinga, José, l'escolta'm una mica més. I la Marina, que ens porta Miss novetats.
Exacte. Ara mateix agafem a un artista que potser no us sona tant, perquè és un artista que no és tan coneguda, però parlem de Foxes i el seu treball d'estudi més nou, que és Skylove. Podem dir que recuperem una mica aquest estil disco de la Kylie Minogue, perquè Foxes, en aquest cas, ha dit «I si jo també m'enganxo en aquest estil disco i a veure com funciona?». Qui és Foxes? Perquè Foxes és una artista britànica que va posar la veu al tema Clarity del DJ Zedd fa molts anys, el 2013, però que també va ser un èxit rotund i amb molts premis. I ara mateix va fer un peron molt gros, Foxes, i va dir, a veure la pandèmia, a veure què em porta, no? Mm-hmm. I va fer moltes reunions de Zoom, és que precisament Zoom, allò que a nosaltres tant ens agrada, i van sortir moltes lletres, moltes melodies que s'han convertit en aquest disc nou que veurà la llum el 2022, doncs i que una cançó és Skylove.
Doncs va, fem aquest petit tast, Skylove. Cançons optimistes, tota una declaració d'intencions, com sempre ens aporta la Marina de la Cruz, però és que per Skylove és un cant a l'amor, no? I aquestes papallones a l'enamorament, que no ens cansem mai,
Marina? I ella mateixa diu, en el tipus d'amor que sembla inimaginable, que torna boig, que ho consumeix tot, un amor que sembla d'un altre món i que no s'assembla res del que hagi sentit abans. Això és preciós. És que això a mi m'encanta.
Doncs vinga, amb aquesta sintonia, no? Fem passar aquest dilluns. Ara mateix, res, 4 minuts i ens situem a 2:15, però la cosa no acaba aquí, perquè ara, atenció, clar, és que vas a parlar un dels meus grups preferits.
I dels meus,
Marina,
també.
I no ho sabies, eh?
No ho sabia, però realment, meu també. Som Vetusta Morla, que ens presenten Punyalada Trapera. Trapera, ai, la que aún no me has clavado.
De Judas. Per tots aquells que diguin Vetusta Morla,
Vetusta
Morla. Qui són Vetusta Morla?
Mare meva, si dèiem que l'Eva i Zara estan consolidats, Vetusta Morla ja ni en parlem. En actiu des del 1998, 23 anyets que porten ja en actiu, són una banda madrilenya de pop-rock alternatiu i que tenen temes com Copenhague i 23 de junio, que són tamassos de verbena, d'estiu i de festivals.
No, de fet, el 23 de junio avui li volien pujar al Fader, eh? Fixa't tu que si anem als sincronitzades.
És que hi ha una connexió ja aquí. Doncs Punyalada Trapera està dintre d'una trilogia de videoclips, és la nova proposta que té Vetusta Morla per aquest any, i és una mica un fandango amb electrònica, que és meravellós, sona molt, molt polit, això. Tengo tu adiós enredado como de fin de ver pena. Hem de dir una cosa, Vetusta Morla té fins i tot un premi Ondas, eh? És que ja no estem parlant de qualsevol premi.
És que els concerts són brutals de Vetusta Morla. Jo no sé si els has pogut veure alguna vegada
en
directe, tu, Olga?
Jo tampoc. Mira que m'agradaria. És que la seva veu se't fica a dins.
És que se't queda. Jo volia anar un... No sé si era aquest estiu al passat, a València, però les entrades és que fan així i volen.
Sí, jo crec que els vaig veure dues vegades al Cruïlla. Diria que van estar Vetusta Morla i amb cançons com Copenhague, que és el que diu l'Olga, que t'arriba al cor, no? I et deixa allà tieso.
Exacte.
Va, per acabar.
Ja per acabar, sí. De qui parlem? Parlem d'Ava. És que Ava, 40 anys després, ens regalen aquest When You Dance With Me. Després del 1974, d'aquell Waterloo Eurovisió, ens presenten 40 anys després d'aquella història turbulenta de que ens separem, de que no, que sí, que no, tornen així del no-res amb aquest nou àlbum que es diu Voyage, que fins i tot és tan innovador que han construït un estadi, és que és molt fort això, un estadi a Londres, al Queen Elizabeth Olympic Park, per fer uns concerts amb hologrames seus. O sigui, això és bèstia.
És el millor, tenien ganes de tornar a cantar, suposem, no? I deuen haver dit, ara haurem d'anar a fer concerts amb allà. No ens ve gaire de gust.
No.
Potser canvien d'opinió a l'últim moment i diuen, muntarem uns hologrames, que a sobre quan ens facin entrevistes, si és que ens fan, i si no, que parlin dels nostres hologrames.
I ja està, i tirem milles. I ells ho han fet així, i realment és que no han perdut aquella essència d'Ava, i és que ni ells mateixos volien. És com Kylie Minogue, segueix en la línia sí. I funciona. Ava, clar, no podia deixar de fer la música com la feia.
Doncs si et sembla, Marina, ens quedem amb aquest When You Dance With Me, és el retorn d'Ava. Moltíssimes gràcies per animar-nos aquest dilluns. Cuida't molt.
Radio Astel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Encara donaran fruit en la bellesa. Al darrer número del Catalunya Cristiana ens fixem en la Jornada Mundial dels Avis i la Gent Gran, que se celebra el 24 de juliol. La pregària és l'instrument més valuós que tenim i el més apropiat per a la nostra edat, ens diu el Papa Francesc al seu missatge.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel en directe, també a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant els millors moments del magazín del matí a Ràdio Estel.
Demano la paraula.
Bon dia, Montse, Pibernat, com
bon
estàs?
Bon dia.
Preparada per fer cua?
Bon dia. I un dels aspectes que ens acompanyen cada any són les cues.
Ens vam conèixer un dimecres fent cua al cine Arcadín i ens ha costat Déu i ajuda arribar fins... aquí.
Clar, fins aquí, ja ho cantaven, Manel? Fins aquí, Montse, això podria ser gairebé l'escenari del Primavera Sound.
Totalment.
No? Coneixent-se aquesta parella.
Segur
no?
que molta gent s'ha conegut.
Clar, i des que no tenim peatges a P7, les cues ja no són només de cap de setmana, sinó, malauradament, són gairebé diàries. Però és que hem fet cua per tantes coses, per moltes coses aquesta setmana, fins i tot cues virtuals.
Hem vist cues, com deies, a la P7, cues de gent per aconseguir una cervesa o podent al lavabo al Primavera Sound, més cues a la P7, cues per entrar pel túnel de Glòries i això que deies de cues virtuals, què vols dir?
Clar, cues virtuals, doncs, vull dir, per aconseguir una entrada pel concert del Boss.
Mm. Doncs posem-nos a la cua, nosaltres, avui, i mirem de veure quantes cues coneixem i d'on ve la paraula cua.
Això, d'on ve la paraula cua? Com sempre intueixo que del llatí.
Intueixes bé. Del llatí coda, que en català primer va donar coa i després cua. Existeixen variants dialectals en català, com ara la mateixa coa, coga, coua o cova, segons el territori. Però la forma més estesa és cua. Alto, però. Si sou dels que us agrada la música, potser us sona la paraula coda, perquè coda també és una paraula catalana, que es fa servir per designar el conjunt de compassos que s'afegeixen al final d'una composició. Però, Mercè, a veure, quantes cues coneixes? A part de les de cues de gent, de la filera, no?, que hem patit aquesta setmana, que dèiem ara en començar.
A veure, doncs, per exemple, la cua dels animals, la cua dels cabells, quan ens fem una cua, i, per exemple, ara mateix... A veure...
No, quina cua més? Doncs mira, n'hi ha més. Us explico. El primer que ens ve al cap, com has dit, és la cua dels animals, que és la part posterior on acaba la columna vertebral, la cua dels gats, la cua del llangardaix... I d'aquí, doncs, si pensem, totes les altres cues es diuen cua perquè recorden aquest apèndix. El rastre d'un cometa, per exemple, és la cua del cometa.
Ah, clar.
En una lletra, per exemple, la Y, la P o la G, el que sobresurt de la línia horitzontal, el que va per la part inferior, és la cua de la G, la cua de la P. També tenim, per exemple, si una cosa s'arrossega per terra, la part posterior és la cua del vestit, del vestit de núvia, la cua del vestit. Si mirem els ulls, l'angle extern de l'ull és la cua de l'ull.
Ah, doncs això d'aquí deu venir, Montse, allò de mirar de cua d'ull, no?
Efectivament, mirar de cua d'ull és mirar de reull. A veure, més cues. Moltes herbetes i plantes del bosc es diuen cua de... Cua de cavall, cua de moltó, cua de rata, cua de paó... Hi ha un ànec, l'ànec cua llarg, que també rep el nom de cua de jonc. I hi ha una cua també informàtica, que és una llista en què l'accés a les dades es fa pel mateix ordre d'inserció. No em demanis més i que em perdonin els informàtics, perquè jo no sé exactament com explicar aquesta cua, però existeix. Home. Entre els informàtics, cua.
I a la redacció tenim les cues d'impressió,
no? Les cues d'impressió, exacte, molt
això
bé.
Això està a l'ordre del dia.
Mira si en tenim de cues.
Déu-n'hi-do. I què fem amb les cues? O sigui, ja han dit això de mirar de cua d'ull... que per això no sé si està acceptat allò de, per tant, de mirar de reull, també,
sí,
seria?
Sí, totes dues, perfecte. Va.
Però segur que hi ha més expressions, no, Montse? Com tu dius, no? Locucions amb cua.
Sí, n'hi ha. D'aquest ús recte de cua en tots els seus significats, passem a un ús figurat. I així tenim, per exemple, anar cua dreta o cua dret, que es pot dir quan veiem algú que va satisfet per la vida. Mira com va cua dret, aquell.
Ah, sí?
I una que segur que et sona. Si dic, malauradament, va marxar amb la cua entre les mans sense haver aconseguit saludar el seu ídol, tu saps perfectament què vull dir, oi?
Home, sí, que no ho va aconseguir, no? Que estava decebut, això de dir, amb la cua entre les cames.
Exacte,
no?
També, sí. Efectivament. També hi pot haver qui tingui la cua de palla. Tenir la cua de palla és donar-se per al·ludit davant d'una acusació que no se'ns ha fet directament. He trobat aquesta frase de l'escriptor Jaume Cabré que ens pot ajudar a entendre què vol dir exactament tenir la cua de palla. Ell diu això: a tots ens ha passat que un comentari ens hagi dolgut, perquè tots els escriptors tenim la cua de palla. Però, a veure, és que el crític té dret a ficar-se amb el meu llibre? Queda una mica clar, no?, què vol dir això de donar-se per al·ludit. A veure, més expressions. Portar cua.
Portar cua, això portarà cua,
aquesta,
no?
La fem servir moltíssim. Quan una cosa té conseqüències, porta cua. Anar a la cua o posar-se a la cua. També ho diem quan ens posem en un últim lloc. I també podem remenar la cua.
Ah, remenar la cua, però què vol dir, presumir?
Vol dir presumir i sobretot també ve a ser com l'altra expressió aquella que diem de remenar les cireres. És a dir, tu remenes la cua també quan intervens d'una manera activa en un afer. També amb cua, girem cua quan marxem.
Per exemple.
Girem cua.
Sí.
Agafem una cosa per la cua quan a última hora la pesquem. L'aconseguim gairebé de miracle. També quan veiem algú que va molt ràpid, saps allò que a vegades diem, sembla que porti un coet al cul?
Sí, sí.
Doncs hi ha un sinònim amb cua que es diu anar amb el foc a la cua. I segur que els nostres oients em fan servir alguna altra d'expressió amb cua, oi?
No, la veritat és que hi ha tantes i tantes locucions, Montse, també hi deu haver com molts refranys, entenc.
Refranys amb cua, els tinc aquí a punt, a la cua, per entrar.
A veure, doncs
el primer. El primer és una superstició d'aquelles antigues, que ha quedat avui desfasada, que diu, qui trepitja la cua d'un gat no es casa en tot aquell any. O una altra també que diu, estela amb cua, guerra i malura. Això jo no ho sabia, però es veu que de sempre veure un cometa era signe de malabarany.
Ah, sí?
Estel amb cua, guerra i malura. Un de clima. El febrer, de cap o de cua, l'ha de fer. Ve a dir que si no fa mal temps al principi de febrer, tu tranquil, no pateixis, perquè segur que em farà cap al final. Aquest que ara diré es deia quan per un detall característic s'identificaven de seguida les coses, i diu així: la barba fa el baró, la banya fa el moltó i la cua fa el moixó. I mira aquesta altra: la cabra, per la seva culpa, porta la cua curta. Ve a ser una amenaça que podem dir quan cal castigar la gent pel que ha fet clarament. I mira, una altra encara, mira si n'hi ha, eh? No és per tu, sinó pel pa, que remena la cua al ca.
Carai.
Això és quan li volem fer veure al nostre interlocutor que la gent es mou per interessos, no perquè els caiguem bé.
Yeah.
No és per tu, sinó pel pa, que remena la cua al ca. I n'hi ha moltíssims més, però per anar acabant. Saps allò que en castellà diuen de tal palo tal astilla?
I tant, sí.
Que seria en català, els testos s'assemblen a les olles. Doncs he trobat un refrany equivalent, amb la cua pel mig, que diu així: qui és fill del gat, se li assembla de la cua al cap.
Doncs,
bona setmana.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Espero que porti cua, això, però en positiu.
En positiu, sempre.
La mare de la paraula.
I paciència als que es trobin a la carretera.
Ara mateix fent cua. Moltíssimes gràcies, Montse Pibernat.
Fes-me lloc, que ho intentaré. Sortirem d'aquí, ara escolta'm bé. Crec en tu perquè no he sabut ni ser despullar-te els ulls o predir-te el gest. Ja vaig renunciar a llicenciar-me en tu. Ara ho tinc tan clar, no hi puc veure contrallum. I potser el que he dit t'ha caigut tan lluny, als afores a un descampat perdut. Vull un altre intent, si aquesta cançó fos per fi el senyal que esperaves. I si no existís el millor moment, i si et cal saltar per tornar-te ocell, i que diguin missa i que en siguin folls la veu dels covards, dels desperta pors. Aquest cop només serà una remor. Confondrem els plans entre el vent d'un bosc que ja és tan petit. Quan girem els ulls, quasi som, quasi som. Escriurem al final tots dos ben molt bé, si també tremola el pols. Escriurem al final.
La ciutat mil cops i arribem de nit, caminem ben sols per carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem. Has de renovar el teu carnet de conduir?
Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Edició estiu. Edició millors moments.
Mira, quantes vegades has pogut escoltar que si ets ximple, que si ets gandul, que si el teu germà és més llest, et canviarem d'escola i tu mateix, doncs t'has pogut dir, si és que no serveixo per estudiar, va, tiro la tovallola. Si és que ningú m'entén. Doncs darrere d'aquestes expressions, molt probablement s'hi amaga un trastorn d'aprenentatge.
Un altre punt de vista.
I és que al voltant, atenció, d'un 20% dels alumnes catalans tenen trastorns d'aprenentatge. La xifra d'afectats estaria, perquè ens puguem fer una idea, al voltant dels 140.000, però actualment només se'n tracten uns 30.000. I és que només 2 de cada 10 dels afectats els diagnostiquen i els tracten adequadament. Aquestes són algunes de les conclusions de l'estudi Rendiment i fracàs escolar dirigit actualment pel psiquiatre Miquel Casas, director del programa MIN, Escoles de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Els resultats, com dèiem, d'aquest estudi està fet amb més de 12.000 alumnes, iniciat a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona el 2011 i actualment doncs, seguit, com dèiem, a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Clar, per tant, atenció amb aquestes dades que us donàvem. El 20% d'infants i adolescents tenen trastorns d'aprenentatge i 8 de cada 10 no ho saben, i els trastorns no diagnosticats ni tractats són la principal causa de l'elevat fracàs escolar a Catalunya i de problemes de conducta. Doctor Miquel Casas, darrere d'un fracàs o bé d'un abandonament escolar, hi ha sempre un trastorn d'aprenentatge? Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs començàvem amb aquesta notícia, després de, amb aquesta pregunta directament, després de conèixer aquestes dades, no?, que es veuen i es llegeixen amb aquest estudi.
Bé, dir que tots els fracassos escolars es deuen als trastorns del neurodesenvolupament segurament és inexacte. El que diríem és que la majoria, una gran part...
Una gran part,
El baix rendiment i el fracàs escolar amb un escolar, nen, nena, amb un nivell intel·lectual normal i sense cap malaltia física són clarament deguts a que no es diagnostiquen suficientment aquests trastorns a l'escola.
Clar, perquè l'estudi se centra en els trastorns del neurodesenvolupament, que són 100% reversibles o gairebé. Doctor, quins són aquests trastorns?
Bé, trastorns del neurodesenvolupament són un calaix de sastre. Aleshores, hi ha trastorns reversibles i trastorns irreversibles o poc reversibles, vaja. Els poc reversibles serien l'autisme greu, saber que és difícilment reversible, encara que es pot ajudar molt a la canalla, la discapacitat intel·lectual per sota de 60 o 50, que es pot ajudar molt, però no és reversible fàcilment, i després hi ha els trastorns reversibles, que són el famós trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, el famós TDAH, que és la batalla per molta gent, les dislèxies, les discalculies, les disgrafies, els trastorns de la comunicació, etc etc. Aquests són reversibles.
D'acord, i aquests són el focus del seu estudi, no entenc?
Exactament, han sigut aquests, no els difícilment reversibles, que no els hem estudiat.
I com es diagnostiquen aquests trastorns del neurodesenvolupament?
Els pares i les guarderies, els mestres de guarderia, ja quan els nens són petitets, 3, 4, 5 anyets, ja se'n donen compte de que hi ha algunes dificultats d'aprenentatge en aquests nens. Però no es poden fer bons diagnòstics perquè no hi ha instruments diagnòstics adequats a aquestes edats. S'ha d'esperar els 6 anys. Els 6 anys, en primer de primària, ja es poden fer diagnòstics amb tota una sèrie de proves doncs, que estan estandarditzades.
Clar, en països europeus, doctor, amb millors resultats escolars, la majoria d'alumnes amb aquests problemes estan correctament diagnosticats i tractats, no?, segons l'estudi. Per què Espanya és un dels països on menys es diagnostica aquests trastorns d'aprenentatge?
Bé, nosaltres anem junts amb els italians, disculpa. En canvi, els països, doncs, a partir d'Holanda cap amunt, doncs, estan inclosos aquests problemes dintre del que diríem aquí, a Catalunya, els problemes del nen fa, allà es diu d'una altra manera, i ja el pediatre, junt amb els pares, fa una detecció d'aquests primers problemes i si es veu, després d'un cribatge, que els problemes doncs, poden realment interferir en l'educació de l'infant, es passen als especialistes. Per què aquí no ho fem? Doncs bé, per diferents circumstàncies. La primera, segurament, que no hi ha un bon engranatge entre els pares, el pediatre, l'escola, l'EAP i el CESMIJ, el Centre Infantil Juvenil. Normalment els pares se'n donen compte, el pediatre no sap ben bé què fer perquè no és la seva especialitat, els mestres de primària se'n donen compte, però quan passa aquesta informació en els EAPs es trenca moltes vegades, no hi ha una bona... un bon seguiment i també s'ha de dir tot, falten recursos a nivells d'EAPS i a nivells de CESMIJ perquè es puguin entomar tots aquests alumnes. Tenint en compte que, com deia vostè abans, el 20% de la població mundial, d'allà on s'ha mesurat naturalment, que és sí. El primer món, doncs tant aquí com a Finlàndia, com a Austràlia, Canadà o on sigui, sí. Tots tenim aquests problemes perquè són uns problemes lligats al neurodesenvolupament. Per tant, afecten a tota l'espècie humana igual.
Ah, clar, llavors crida una mica l'atenció, si m'ho permet, doctor, que hi ha escoles, vostè assegurava, no?, que hi ha escoles sense ni un sol infant diagnosticat, no?, amb aquests problemes d'aprenentatge. Per tant, amb aquestes xifres a la mà que ens estava donant ara vostè, el 20% d'infants i adolescents tenen trastorns d'aprenentatge, és clar, no quadren els números, no?
Bé, aquestes escoles que hem trobat sense cap diagnòstic, realment... Sí. És una mala praxis, no de l'escola, no de l'escola, perquè l'escola ja se'n donen compte que els nens no van bé, però és mala praxis d'algú, vaja, en tot cas. Certament, a vegades, diagnostica aquest 20% que has de posar dintre del problema, perquè normalment el que es diagnostica més fàcilment són aquells nens entremaliats, amb soroll a l'escola, que tenen problemes escolars clars, que no llegeixen quan tenen 12 o 13 anys, aquests es diagnostiquen fàcilment. Però és que després n'hi ha un gran grup de nens i nenes que tenen un baix rendiment escolar, que van sempre mig castigats, sempre sentint cada dia, però per què no estudies? Perquè mira el teu cosí, mira el teu germà.
Sí.
I que amb un professor a darrere particular, si les famílies tenen recursos econòmics i si no, doncs malament, sí. Que clar, ho pateixen sense que siguin detectats perquè no són suficientment entremaliats o agressius com perquè es noti a l'escola.
Clar, perquè no són fàcils, no?, de detectar sense aquestes proves de diagnòstic que ens estava comentant, no? Entenc, doctor?
Exactament. Els nens, per exemple, o les nenes, que tenen un problema de TDAH inatent, no es mouen, no molesten, no es barallen, no aprenen tampoc, és clar, però no es barallen. Aleshores passen molt desapercebuts. I anem trobant moltíssims pobrets que estan diagnosticats com que van retrasadets,
sí.
No són suficientment llestos, fas un quocient intel·lectual i tenen un quocient intel·lectual normal, és a dir, tenen la mateixa intel·ligència que els altres nens. Un dels problemes que tenim aquí a Catalunya i a Espanya en general, és que a les escoles no es fa el quocient intel·lectual, és a dir, els mestres no saben, no és culpa d'ells, perquè no ho han de fer ells, els mestres no saben quin és el nivell d'intel·ligència d'aquell nen o aquella nena.
Clar, perquè quines són les principals senyals que hem de tenir en compte o que ens ajuden a veure que potser el nostre fill doncs, pot patir un trastorn de desenvolupament?
Bé, les més fàcils són no rendeix bé l'escola, sí. És a dir, no té el nivell de lectura, d'escriptura, de càlcul que la resta de la classe on va, o bé que és molt entremaliat, es baralla, té problemes amb els professors i té una conducta a vegades ansiosa i depressiva. I aquests nens... És el que he dit abans. No? Ells no saben el que els hi passa, però el que saben és que per molt esforç que facin, no els hi van bé els estudis i que es passen el dia la gent renyant-los. Què fas? Mira,
sí, poses
bé. Aleshores, arriben un moment en què desenvolupen quadres d'ansietat i depressió, per la qual moltes vegades, d'una forma errònia totalment, són diagnosticats a l'escola com nens ansiosos, angoixats...
Aquest és un nen mogut, no? El que està comentant.
És un nen que està deprimit sempre. No, el que li passa és que, pobret, es veu renyat tot el dia
sí.
i no sap el que li passa, però també se'n dona compte que, a pesar de tots els esforços que fa, no li rendeix res. Això ha de ser realment una tortura per aquests pobres nens.
És una tortura, no entenc. Ara parlarem que d'aquesta tortura, clar, si transcorre al llarg del temps, això pot derivar altres conseqüències més greus. Però és que avui hi ha un altre punt de vista. Aquí al Matí a Ràdio Estel estem parlant amb Miquel Casas, ell és psiquiatre i director del programa MIN d'Escoles de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona i també doncs, director d'aquest estudi rendiment i fracàs escolar. Clar, doctor, a mi m'agradaria, abans de parlar d'aquestes conseqüències que pot patir doncs, un nen no diagnosticat amb un trastorn d'aprenentatge, quines són les causes d'aquest trastorn? Són genètiques?
Sí, habitualment. Dir genètic és una paraula que sembla que culpem els pares.
Sí.
I no és ben bé així, perquè la genètica pot desenvolupar-se sense que els pares estiguin afectats.
Clar.
Certament hi ha una càrrega genètica, vol dir que sí que hi ha una part que es pot transmetre a nivell familiar, però no sempre és així. El per què? Miri, són una sèrie de trastorns. Els reversibles, com jo deia, els reversibles, no parlem dels altres, que segurament han estat lligats a l'evolució de l'espècie des de que l'ésser humà és ésser humà, és a dir, 40 o 100.000 anys enrere, i que devien servir en aquells temps, per això s'han conservat fins ara, perquè si no la naturalesa té tendència a suprimir el que no li serveix, es considera que devien servir en aquells moments per la seva impulsivitat, per la seva capacitat d'agafar risc, per la seva capacitat brillant moltes vegades de fer les coses, encara que estic dient això i a l'altre costat, però si no van bé a l'escola, bueno, és que una cosa és estar a l'escola 5 hores seguides,
clar,
escoltant el professor i sense moure's, i l'altra cosa és tenir la capacitat de, en una situació de més llibertat, de fer el que vulgui. No? Segurament, doncs, es pensa que devien servir fa 50, mil anys o mil anys enrere, per portar més carn a casa, per defendre més a la família, per defendre més a la tribu. Per exemple, el Carlemagne, que és el fundador de l'imperi romano sí. germànic, doncs aquest senyor, aquest emperador, vaja, si visqués ara, el diagnosticaríem de TDAH dislèctic. Però, en canvi, això no li van pedir ser qui és. I tampoc li van pedir ser qui és a Bill Gates, per exemple. No?
Que també patia un trastorn d'aprenentatge, Bill Gates.
Que també és un TDAH, i el John Lennon, i la Agatha Christie, i l'Edison, i el Walt Disney, i el Tom Cruise, i, escolti'm, podríem seguir hores parlant de la gent que, tinguent aquests trastorns reversibles, quan han sigut diagnosticats i ben tractats, doncs tenen una vida molt brillant moltes vegades.
Clar, i doctor, què passa amb aquells nens que, doncs, no, clar, no se'ls ha detectat que pateixen aquest trastorn d'aprenentatge? Entenc que el problema, doncs, s'agreuja a partir de l'adolescència, no?
Naturalment. Aquests nens ja des de el segon cicle de primària, és a dir, quan tenen ja 8-9 anyets, ja es veu que van retrasats, i el que deia jo abans, no? Tenen la tortura de repetir sempre, sentir-se sempre, doncs, de que són tontets, vaja, perquè... O mal educats.
Sí.
O
que són diferents, no? Sí, exacte. Sí.
Uh-huh. Això, quan arriben als 14 o 15 anys, després de 8 o 9 anys de sentir això cada dia, estan els caps de setmana moltes vegades castigats i les vacances també, perquè no tenen bones notes, entren en quadres ansiosos i depressius importants, sobretot d'autoimatges, de qui sóc jo, que faig el que puc i sempre tot en surt malament i a més sí. l'escola no em volen, m'han hagut de canviar d'escola, em barallo amb tothom i no sé què em passa. Aleshores, si no s'ha diagnosticat i detectat aquest trastorn ja als 14 o 15 anys, hi ha el gran risc de que comencin a consumir cannabis, marihuana. La marihuana, que és una droga per un costat, però és molt bona en ansiolític i antidepressiu també, aleshores els serveix per millorar la seva sensació de malestar. Els fa fracassar més en els estudis, perquè amb la marihuana és molt difícil d'estudiar, però en canvi els hi donen més tranquil·litat. Això què passa? Doncs que entre els 14 i 15 anys, 16, si comencen a fumar marihuana, com que l'han d'aconseguir, s'han d'ajuntar amb altres nens, nenes, joves ja en aquells moments, doncs, que adolescents, que també fumen, i així es comença un procés de marginació progressiu, que fa que hi hagi abandonament escolar, que hi hagin embarassos indesitjats, que hi hagin més accidents de trànsit, que hi hagi més maltractament, etc, etc. Se'ns complica la situació. Per tant, és importantíssim diagnosticar entre els 6 i els 14, 15 anys.
Per tant, entenc, doctor Casas, que la detecció precoç, no?, seria clau per revertir aquests trastorns d'aprenentatge.
És absolutament clau. Si no, certament, en gent amb problemes, hi ha adults amb aquests problemes, es pot treballar amb ells i es poden revertir molts dels seus símptomes. Però l'ideal és fer-ho entre els 6 i els 15 anys.
Entre els 6 i els 15 anys, d'acord. Llavors, un cop s'ha pogut detectar, en el cas que es detecti, quins són els tractaments d'aquests trastorns, doctor Casas?
Totes les guies nacionals i internacionals que hi ha et diuen que primer s'ha de fer un abordatge psicològic, no psiquiàtric, sinó psicològic, si és possible, amb abordatges cognitiu-conductuals. Si això fracassa, aleshores, però ho dic molt clar, quan això fracassa, aleshores sí que si és un TDA, un trastorn de dèficit d'atenció, s'ha de pensar en la medicació. Però quan ha fracassat el d'abans? Això que diuen que els psiquiatres, perquè veiem un nen que es mou, pam, li disparem una píndola, això no crida. El que ho fa és un desaprensiu i, per tant, hauria de ser denunciat.
Sí.
Això no és veritat. Som el país d'Europa que menys diagnostiquem i menys receptem medicaments. I això és així. Encara que surti cada dia els mitjans de comunicació, no sé vostès, però molts mitjans de comunicació, que estem exagerant i que qualsevol nen doncs, el mediquem, no és veritat. Som el país d'Europa que menys mediquem. Això és una mica Itàlia. Per tant, això és un desastre. Deia, doncs, abans, tractaments psicològics, tractaments logopèdics, la logopèdia és molt important, en els casos, sobretot, de dislèxies, tractaments per la discalcúlia, és a dir, una aproximació d'entrada no medicamentosa, però que en el TDAH solament, perquè en les altres patologies no s'utilitza mai medicació, en el TDAH, quan tot falla, s'ha de posar medicació.
Clar, ara també em ve al cap que quins són els tipus de trastorns, ara ens parlava, de distingir entre reversibles i irreversibles, però quins són els trastorns que tracta la sanitat pública a casa nostra, doctor Casas?
La sanitat pública aborda bé els TDAHs. Naturalment, davant de l'autisme greu sever i la discapacitat intel·lectual, hi ha recursos com els CDIAPs, que la sanitat pública i educació té per conversar aquests nens. En els reversibles, el TDAH sí que pot ser tractat en els centres infantojovenes corresponents, els CESMIC. El que passa és que estan tan saturats, que habitualment el procés és el següent. L'escola i els pares se'n donen compte el primer trimestre, ara on estem, el primer trimestre del curs, és a dir, últim trimestre de l'any, primer trimestre del curs escolar, que el nen no acaba d'anar bé. Aleshores, els crits d'alarma arriben, quan arriben les notes, o d'alguna forma la precisió de com ha anat el nen, cap al mes de desembre. Es demana ajuda al mes de gener. Però, com que els CESMIC estan saturats, a vegades tarden 3-6 mesos en donar-los això, amb el qual el nen perd el curs o ja no funciona aquest curs. I així es comença una cadena terrible.
Clar,
per tant, la sanitat pública el que fa és abordar el TDAH. Les dislèxies, discalcúlies, disgrafies, trastorns de comunicació, etc. A menys que tinguis una gravetat enorme que puguis anar a un CDIAP, no ho abarca la sanitat pública. Per tant, si tu tens un fill dislèctic, o pagues la medicina o la psiquiatria o la psicologia o la logopèdia privada,
clar,
o es queda dislèctic.
Clar, això és un dels problemes, no? Entenc que us trobeu, però és que també aquest estudi analitza que els trastorns detectats afecten de manera similar, no? A alumnes de totes les classes socials i tant de centres privats com concertats. És així, no, doctor Casas?
Exactament. La psicopatologia, per sort o per desgràcia,
es
distribueix d'una manera uniforme en totes les capes de població. No hi ha diferències, grans diferències, sempre hi ha una diferència, però no hi ha grans diferències entre poblacions més socioeconòmicament solvents i altres poblacions en socioeconòmicament més desfavorides. Hem trobat els mateixos trastorns arreu. El que passa és, clar, en aquests moments, i potser m'ho preguntarà vostè, doncs m'avenço, doncs, no sé si m'ho va preguntar, perquè no hem pactat les preguntes, està clar que no les hem pactades, no hem parlat abans.
No.
Per tant, segurament em preguntarà, però és veritat que a les escoles dels barris més desfavorits, sí, hi ha més fracàs escolar que a les escoles dels barris doncs, més bons.
Més benestants, sí, sí.
Més benestants, exacte, la paraula és. I és cert, és cert. Però mira, l'explicació és que la psicopatologia es distribueix igual. Hi ha igual dislectis o TDAHs a Pedralbes que a algun vostè vulgui de Barcelona o dels voltants. El problema està en que, com que la sanitat pública no entoma aquests problemes, o els demora molt amb la seva atenció, o bé no són detectats, perquè els IAPs no els detecten lo suficient, hem trobat escoles amb zero diagnòstic, per tant, algú falla aquí,
clar.
Doncs els que s'ho poden pagar s'ho paguen i se'n van a les clíniques privades a pagar-s'ho, i els que no s'ho poden pagar doncs es queden els nens dislèctics. Aquesta és l'explicació per totes les diferències que hi ha entre escoles de pressupost alt, diguéssim, de pagament, i les escoles públiques.
Clar, aprofitant doncs que avui tenim el psiquiatre Miquel Casas aquí al matí a Ràdio Estel, sens dubte, jo no sé si influeix o no, però doncs l'auge de les tecnologies de la informació, de la comunicació, productes audiovisuals, com pot ser doncs el joc del calamar que s'ha posat tant de moda i que malauradament doncs ho estan veient nens, quines són les conseqüències d'aquestes TIC i d'aquests productes audiovisuals, doctor? Quina influència pot tenir en els nostres fills?
Bé, això és una pregunta que últimament em fan, tant que he hagut d'aprendre el que és el joc del calamar, però...
Ah, no l'ha vist vostè?
No. Bueno, ara ja sí, però abans no.
Clar, però... no és un producte audiovisual perquè puguin veure els nens, òbviament.
No, segurament no, però tampoc poden veure els nens.
Altres.
Les pel·lícules de l'Oest, quan maten 500.000 índios i les pel·lícules, clar, doncs, de guerra. Miri, és molt discutible, i per tant entro en un terreny relliscós. Per tant... No m'agrada entrar en aquest terreny, però ja que vostè m'ho pregunta directament. És a dir, les noves tecnologies són el més gran avenç de la humanitat des de sempre. Hem convertit el planeta Terra en un gran cervell. Què m'hi diem, això? Que ens podem connectar amb Austràlia. Si vostè em pregunta una cosa, jo no la sé, tinc una mica australià, que sé. Li dic, esperis un segon.
Ràpidament.
I en 10 segons tinc una mica australià. Això és com un cervell, que es connecten milions. Tenim 100.000 milions d'éssers humans que es poden connectar. El cervell en té centenars de milions, segur, eh? No hi ha cap problema. Però hem convertit el nostre entorn en un gran cervell. I això és molt bo des d'un punt de vista de l'evolució de l'espècie. Que, com en tot, hi haurà problemes, segur. Aleshores, no es tracta... Però, miri, l'altre dia posava l'exemple de que estem en un país vitivinícola, a Catalunya. Tenim ceps i raïm per tot arreu. És que tots som borratxos. No, escolti'm, no... Hi ha una vulnerabilitat individual. I el que ha d'estudiar la psicologia i la psiquiatria, sí, és per què. Davant d'avenços importants, com pot ser doncs, totes aquestes TICs, aquestes noves tecnologies, hi ha alguns que desenvoluparan un procés addictiu i quedaran enganxats i, per tant, tindran una vida realment desastrosa per culpa de les tecnologies, però la gran majoria, el 80-90%, no. Per tant, el que hem de buscar és la vulnerabilitat. I aquí paro ja, però li dic que una de les principals fonts de vulnerabilitat individual per consum de drogues o per tenir problemes amb aquestes noves tecnologies, amb el joc del calamar, o perquè estic massa enganxat als vídeos o al TikTok o el que sigui...
A les xarxes socials, no? Un videojoc, el que sigui.
No? Les xarxes socials, un dels principals factors de vulnerabilitat individual és patir, precisament, aquests trastorns del que estem parlant. Tenir un trastorn del neurodesenvolupament predisposa el que passa el més. El qual no vol dir que tothom ho hagi de tenir, però predisposa. Per tant, molt de compte que no solament és el rendiment escolar, sinó que són moltes més coses les que hi ha darrere d'aquests trastorns no diagnosticats.
Clar, doctor, entenc que aquest estudi rendiment i fracàs escolar encara continua, eh? L'esteu portant a terme a Sant Joan de Déu en l'actualitat. Ja per acabar, si volem doncs, revertir aquesta situació, no? Aquest titular que donàvem, els trastorns no diagnosticats ni tractats són la principal causa de l'elevat fracàs escolar a Catalunya i els problemes de conducta, què s'hauria de fer, doctor Casas?
Repeteixo el que he dit al començament, perdoni. Són una de les principals causes de fracàs escolar en nens sense problemàtica psicològica ni psiquiàtrica greu.
Sí.
En nens amb un quotient intel·lectual normal, i això és important, i sense una malaltia física que els impedeixi estudiar. Bé, a partir d'aquí el que s'hauria de fer doncs és el que, junt amb la Societat Catalana de Pediatria, no de psiquiatria, jo soc psiquiatre, però de pediatria, tenim un grup de treball també amb tota la Societat Catalana de Logopèdia per demanar a la Generalitat que dintre el protocol del nen sa, que és un protocol molt bo, s'incloguin també el diagnòstic, l'abordatge d'aquests problemes. Això farà que, si ho fem, clar, entomar en aquests moments 120.000 o 130.000 nens, com vostè deia al començament, que tenen aquests problemes, és molt difícil, però sí que si comencem l'any que ve fent primer de primària o primer i segon de primària, el primer cicle, amb 5-10 anys podem tenir controlat aquest problema en el nostre país.
Miquel Casas, psiquiatre i director del programa MIN d'Escoles de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona i també de l'estudi, director de l'estudi Rendiment i Fracàs Escolar de Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu. Moltíssimes gràcies per haver-nos donat un altre punt de vista avui al matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies.
Són les 9 del matí. Ràdio Estel.
Continuem amb l'edició express del matí a Ràdio Estel, aquesta versió estiu amb la selecció d'alguns dels millors moments de la temporada. Pareu atenció, que comencem.
Al matí, a Ràdio Estel.
Tot, Aure Ferran, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, aquesta gràcies gran col·laboració, Aure, en aquesta olor de tinta.
A vosaltres, la veritat és que em fa molta il·lusió, perquè si hi ha una cosa que m'agrada especialment a la vida són els llibres, i professionalment no sempre m'hi puc dedicar, i que em doneu aquesta oportunitat, la veritat és que m'encanta.
Primera pregunta que et fem, olor de tinta, el per què, no?, del títol d'aquesta secció.
Doncs jo crec que és una cosa que ens passa força als que ens agraden els llibres, i és que quan anem a la llibreria o a la biblioteca, però especialment quan anem a comprar un llibre nou, el primer que fem és obrir-lo i ensumar-lo. Llavors és aquesta olor de tinta, no?, que ja fa que s'estableixi aquest vincle amb el llibre. I és una olor molt particular, i quan demanàveu un nom per la secció em va venir aquesta. Tot i que he de dir que em venien altres paraules al cap que també ens haguessin encaixat perfectament.
Ho sabem. A la taula de redacció vam compartir aquests noms. Olor de tinta, la veritat és que el sondeig va ser el clar guanyador, olor de tinta. L'objectiu d'aquests minuts que estarem amb tu.
Doncs mira, l'objectiu és aconseguir que si algú s'engresca a llegir gràcies a escoltar-nos, serem feliços. Perquè llegir ens fa feliços, o ens ha de fer feliços. Per tant, l'objectiu és parlar de llibres, presentar novetats, descobrir autors que considero o considerem que poden ser interessants de descobrir, i sobretot això, passar una bona estona parlant de literatura, de llegir, que és l'alimentació de l'ànima tan necessària.
Ara estàs comentant que un dels objectius és que aconseguir que algú llegeixi, que ja serà tot un pas, però dona'ns tres raons per què hem de llegir, Aure.
Doncs mira, l'altre dia preparava un reportatge, jo sóc periodista de professió, i preparava un reportatge en aquest cas parlant d'hostals i fondes, no? I un dels convidats em deia, un dels experts em deia, l'alimentació, la gastronomia ens fa feliços. Doncs llegir exactament igual. Necessitem felicitat a la nostra vida. I llegir ens aporta aquesta dosi de felicitat, aquesta dosi d'abstracció de la nostra realitat diària. A vegades hem tingut un dia complicadíssim a la feina, a la família, hem anat estressats, hem tingut un problema. Poder dedicar aquests 5 minuts a agafar un llibre i submergir-nos en una història que no és la nostra fa que ens oblidem d'aquesta realitat, i durant un temps entrem en un parèntesi. Tota la nostra vida es redueix a allò. A partir d'aquí, això ens fa feliços, però també ens ajuda a entendre moltes coses del món. Diuen que la ficció és la gran mentida, però darrere de les mentides a vegades hi ha moltíssimes veritats, i és una manera també d'entendre el món diferent, i sobretot és una manera d'aprendre coses.
Hi ha algun moment del dia que t'agradi més llegir?
Jo sempre llegeixo a la nit, per una qüestió a vegades de pràctica de temps, i també perquè crec que en el món de pantalles en el que vivim actualment, en què ens passem tot el dia connectats a l'ordinador, al mòbil, a la tauleta, estem constantment pendent de les pantalles, fins i tot hi ha molta gent que ho fa a la nit, i els experts sempre ens diuen que el pitjor que hi ha abans d'anar a dormir és veure una tauleta, la llum blava fa que no descansem bé. En canvi, el llibre fa tot el contrari. Per tant, aquells 5 minuts, 10, 15, en funció de la disponibilitat de cadascú, de lectura a la nit, jo crec que és el moment ideal. Ara, a partir d'aquí, cadascú té
el seu moment,
i és molt maco que el tinguin quan ells o elles sentin que és el seu moment per llegir.
Com podem enganxar-nos a la lectura?
A veure, jo crec que hem de començar no sent especialment ambiciosos quan comencem a triar. Pensem ara en una persona que no llegeix habitualment o ha perdut l'hàbit, que ens passa molt, no? A vegades insistim molt a la canalla perquè llegeixi quan són petits i aconseguim que s'enganxin. Després sempre arriben a aquella edat, entre els 12 i els 16, amb què s'allunyen, especialment també per la influència de les tauletes i de tot el que és la tecnologia mòbil. I el que hem d'aconseguir és trobar aquell moment, com parlàvem ara, no?, per llegir, però també hem de començar llegint, com et deia, llibres que estiguin una mica a l'abast de les nostres primeres expectatives. És a dir, si volem començar a llegir, no cal que llegim La muntanya màgica de Thomas Mann, perquè probablement agafarem aquell llibre, a la pàgina 10 el deixarem i direm, llegis un rotllo.
Tancat.
Per tant, busquem un llibre que estigui adaptat una mica a les nostres expectatives lectores en aquell moment. Després, enamorem-nos d'algun llibre. Jo crec que és el més important per la lectura i pels que ens agrada llegir és perquè hem aconseguit establir un vincle, un enamorament amb algun llibre. Avui us en parlaré d'un que acabo de llegir ara, d'un autor que a mi em té enamorada, però enamorada literalment. Per tant, crec que aconseguir l'enamorament d'algun llibre és important. I com ho podem aconseguir això? També amb la figura del prescriptor. Clar, a vegades ens costa saber què ens agradarà. Deixem-nos aconsellar per llibreters i llibreteres. Si no tenim l'opció econòmica de comprar llibres, podem anar perfectament a les biblioteques, també ens aconsellaran perfectament, i també pels prescriptors de proximitat. És a dir, aquell amic, aquell familiar a qui li agrada llegir, que ens coneix i que tindrà la intuïció de què ens pot agradar. Per tant, escoltem-los.
Tu, en aquest olor de tinta, ens portaràs aquestes prescripcions?
Sí, jo portaré unes prescripcions personals, perquè és el que té la literatura, que a mi em pot agradar una cosa, intentaré transmetre el meu enamorament respecte a aquesta novel·la, però potser a una altra persona li agradarà una altra. I també m'agradaria, en aquest cas, poder fer recomanacions que estiguin una mica a l'abast de tothom. Sovint es demonitza, no?, els bestsellers, per exemple. Escolta, l'important és que llegim. Si a tu t'agraden els bestsellers, fantàstic. A qui li agradin les novel·les romàntiques, fantàstic. No passa res. Si no ens agrada algun llibre que recomanen a segons quin suplement literari, tampoc passa res, perquè a vegades recomanen llibres que no ens hi sentim còmodes. Vull dir, l'important és que llegim, i el fet és que el fet de llegir fa que agafem l'hàbit, que n'aprenem i que les nostres expectatives lectores també vagin pujant.
Aure, a part aquesta setmana, doncs, està de plena actualitat el llibre, més a casa nostra, perquè la Setmana del Llibre en Català se celebra fins a diumenge, la seva 39a edició, 204 expositors, entre segells, editorials, llibreries i institucions. Una gran oferta, no?
Sí, és la gran festa del llibre en català, la setmana. La veritat és que l'estàvem esperant perquè, a conseqüència de la pandèmia, doncs ens hem trobat que l'última edició, les últimes edicions havien estat molt mancades, i ara tenim una setmana del llibre, tot i el context que tenim, que és molt especial. La veritat és que sí, teníem moltes ganes de trobar-nos amb els escriptors, de trobar-nos amb els llibreters, amb els editors. Vull dir que és una gran notícia que la setmana s'estigui celebrant amb l'èxit amb què s'està celebrant ja.
Doncs tenim l'oportunitat ara ja de parlar amb el president de la Setmana del Llibre en Català i director també de l'editorial d'Ara Llibres i Amsterdam, és Joan Carles Guirbés. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres del matí a Ràdio Estel.
Bé, és un plaer. Ara l'Aure parlava de felicitat, d'enamorament, d'il·lusió. Carai, vull participar d'aquesta conversa.
Sí. Suposo que estàs d'acord, no?, que el primer pas és enamorar-nos d'algun llibre i això fa que necessitem seguir-ne llegint perquè l'amor és addictiu. Jo crec que si ho aconseguim amb algun, això ho aconseguirem també amb la lectura, no?
Això és un bon eslògan, eh?
Totalment, sí, sí. Vaja, és la lectura és una mica la tendència cap a la felicitat, no?, o a la felicitat personal, i això és el que intentem també propiciar des de la Setmana del Llibre en Català i, bueno, i la nostra tasca d'editors en el dia a dia. Sí, sí, totalment d'acord. Vaja, subscric absolutament tot el que heu dit.
Joan Carles, la Setmana del Llibre ja està en marxa fa uns dies. La veritat és que fa goig, no?, sobretot també consultant les xarxes socials de la setmana, veure tota aquesta activitat que teniu. Fes una mica de balanç d'aquests primers dies, com està anant, com ho esteu valorant.
Bé, la veritat és que el balanç dels primers dies és espectacular. Hem tingut bon temps, que això sempre ajuda molt, i ho hem tingut tot a punt, que això també ajuda molt, no? Realment tenim un espai magnífic al Moll de la Fusta. Sabeu que ho celebràvem els últims anys la Setmana del Llibre en Català a l'Avinguda de la Catedral, però l'any passat, amb tot el tema de la pandèmia, bé, ens van entossudir a continuar celebrant de manera presencial la setmana, i ho vam aconseguir gràcies especialment a tenir un espai que permetia que en qualsevol de les circumstàncies de la pandèmia ens hi poguérem reunir amb totes les mesures sanitàries i de seguretat. I aquest espai era el Moll de la Fusta. Enguany la circumstància també està encara una mica no normal del tot, diguem-ne, i hem repetit. I el que hem pogut fer enguany és implementar tots aquells aprenentatges que vam fer l'any passat, no? Per exemple, i sobretot, ens hem volcat una mica més cap al mar, no? Tenim un escenari que és el familiar que dona al mar, hi ha un nou espai de lectura perquè allí tenim més espai i per tant també hi ha un espai en el que simplement la gent s'hi pot asseure, llegir els llibres que ha comprat o que porta o conversar tranquil·lament. Crec que hem intentat cuidar allò que en diuen els experts de màrqueting, no? L'experiència de la visita, i que anar al Moll de la Fusta, anar a la Setmana del Llibre en Català, on siga un moment, sobretot, molt agradable de descobriments, de sorpreses, i apuntant del que dèieu abans, d'enamorament i de felicitat. Si ja aconseguim això, ho tindrem tot. Realment, les xifres d'assistència d'aquests primers dies han sigut, com deia, espectaculars. Pensem que a data d'avui, és a dir, amb el tancament d'ahir, ja hem superat l'assistència que vam tenir en tota l'edició de l'any passat. És a dir, ja han passat més de 25.000 persones per el Moll de la Fusta. Per tant, és nota que hi ha ganes de la setmana.
La veritat és que és una xifra espectacular aquesta que dius, que se suma a altres xifres que són espaterrants, com totes aquestes activitats que feu, més de 200, com totes aquestes novetats, prop de 300 que es presenten al llarg de la Setmana del Llibre. Això és un retrat una mica fidel, una radiografia del bon estat de salut que té el llibre en català ara mateix?
Sí, totalment. Realment, jo ho repetís moltes vegades perquè crec que és... ho crec profundament. Nosaltres, des de l'organització de la setmana, el que hi posem és el context i intentem organitzar, diguem, tot allò que totes les propostes que ens arriben dels editors, que en aquest cas van ser més de 500 propostes de presentacions. El que intentem és que hi hagi un espai, doncs això que deia, segur, bonic, tranquil, però realment tot el contingut que hi ha ja, tot prové de les editorials. Per tant, tota aquesta diversitat de títols, de segells, d'autors que passen per allà, de temes que s'hi tracten, tot això parteix de la diversitat, de la riquesa, de la vitalitat que té en aquests moments l'edició i la literatura en llengua catalana, tant de llibres com de revistes, perquè recordem que també hi ha 231 capçaleres de revistes allà a la setmana. És a dir, tot això, tot aquest conjunt, aquesta enorme llibreria del llibre en català, que és la Setmana del Llibre en Català, és possible gràcies, sobretot, a la professionalitat i el talent de tanta gent del sector del llibre, creatius, els autors, autores, els editors, editores, en fi, tothom que hi participa de la cadena del llibre.
Avui estem parlant amb Joan Carles Girbits, president de la Setmana del Llibre en Català. Estàvem parlant de xifres, justament, no? El primer semestre del 2021, un de cada tres llibres venuts ha estat en català. Una molt bona dada que no només doncs, podem atribuir al Sant Jordi, sinó també una feina, no?, de fons que es porta fent des de fa molt de temps, oi?
Sí, totalment. Jo crec que tot com deia, tot això que deia del talent, la creativitat, la professionalitat de totes les persones que participen des del punt de la producció, diguem-ne, no? Editorial en llengua catalana, es veu premiada per cada vegada un nombre més elevat de lectors. Això, diguem, hem passat en poc temps de la venda en català d'un de cada quatre llibres a, com deies ara, a un de cada tres llibres. Per tant, estem millor del que estaven, i a mi també m'agradaria apostillar, i ho dic amb optimisme, però un optimisme crític, diguem-ne, que encara estem lluny d'on hauríem d'arribar. És a dir, però, en tot cas, estem en un procés molt bo cap a on hauríem d'arribar, però encara ens queda convèncer a molta més gent de que tenim una producció de llibres fantàstica i que segur que poden trobar en català els llibres que els interessen. I per això també enguany a la setmana hem creat un nou premi, que és el Premi Difusió, perquè crec que ha recaigut en Xavier Grasset, que d'alguna manera premia aquells o distingeix aquells professionals dels àmbits diversos que ajuden a la literatura en català a entrar a àmbits on no és tan obvi, no?, que hi entren, com per exemple és un programa d'informació especialment política, com és el Mestres 24 que presenta el Xavier Grasset, i on el llibre és molt protagonista. Crec que demostro que si entrem, si el llibre entra també en àmbits que no són els i diria moltes cometes, els propis, no?, o els que estem habituats, connectarem amb més lectors, per tant, eixamplarem la base lectora, farem més lectors i trobarem més gent que siga feliç i que estimi els llibres. Com és, per exemple, aquest programa en el que estem ara, no?, que comença avui, és a dir, tenir espais de llibres és important perquè juntament amb tota l'actualitat informativa de mil temes que hi ha, tots importantíssims, també el llibre és protagonista d'aquesta actualitat i sempre s'hi pot trobar la manera de parlar-ne i d'engrescar a l'audiència.
Joan Carles, una última pregunta. Abans deies, deixa'm fer un apunt crític, ara te'n faig jo un altre, no? Perquè ja és molt bona notícia que sortint constantment nous segells, que es publiqui molt, però a vegades et planteges, estem publicant per sobre de les nostres possibilitats? És a dir, molts d'aquests llibres que publiquem s'acabaran sent allò carn de magatzem? On hem de trobar el límit? I no sé fins a quin punt seria bo, amb tota aquesta proliferació de segells petits editorials, que hi hagués també una certa cooperació per poder fer front també als grans, no?, a les grans empreses editorials.
Sí, bé, jo crec que és un tema controvertit i això seria un tema de debat un dia. Si
podem parlar també, no? Ens apuntem.
Sí, uh-huh. I tant, sí, perquè, clar, de vegades les xifres, no?, es poden assustar una mica i també el naixement de noves editorials o el sortiment de noves llibreries, perquè pensem que ahir en una taula rodona es comentava a la setmana, no?, que en l'últim any i mig només a la ciutat de Barcelona han obert 10 llibreries noves, algunes d'elles molt grans i molt importants. No? Uh-huh. I en els últims 2 anys, 15 llibreries noves. És a dir, realment hi ha una eclosió que de vegades et fa com estar una mica alerta, no? I realment tenim tants lectors per això, però tan important com que sorgeixen noves iniciatives editorials i de llibreries és que es puguen mantenir, no? I per això incidix en que el... En fi, que només es pot sostenir tot això augmentant els hàbits lectors. Jo crec que, per exemple, en les editorials, la diversitat que aporten fa que puguem connectar i arribar a nous públics, a públics diferents. És a dir, si tothom farem el mateix tipus de llibre, segurament aniríem malament, no? Uh-huh. Però si diversifiquem, si això ens permet incorporar el còmic, el manga, llibres de no ficció, que encara no tenim, assajos, que, val a dir, altres, una oferta més diversa, segur que arribem a més lectors.
Joan Carles Girbés, president de la Setmana del Llibre en Català i director d'Editorial d'Arall Llibres i Amsterdam, moltíssimes gràcies i que vagin molt bé aquests dies que encara queden d'aquesta Setmana del Llibre en Català.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ja sabeu que fins el diumenge 19 a migdia estarem allà al moll de la fusta i està tothom invitat.
Doncs no ens ho perdrem. Moltíssimes gràcies. Doncs nosaltres seguim perquè, clar, l'Aure ens porta doncs, aquestes 5 novetats que són protagonistes, no?, que seran protagonistes en aquesta setmana i que tenim intenció de llegir.
Sí, doncs la veritat és que, com comentava el Joan Carles, hi ha 280 novetats que s'han presentat. Entraríem en aquella voràgina que no arribarem mai, però en destaco 5 molt ràpidament que encara no hem llegit, però com tu dius, tenim intenció de llegir perquè fan molt bona pinta. Per tant, si els nostres oients volen prendre'n nota, la primera proposta és No em busquis, de la Sara Medina, que publica Rosa dels Vents. Val a dir que Sara Medina és el pseudònim sota el qual el David Cirici i la Carmen Fernández Villalba han escrit aquest thriller, que està protagonitzat per dues dones ben diferents. Per tant, és una proposta d'aquelles que et manté atrapat. La segona proposta seria Sola, de la Carlota Gurt, en aquest cas publicat per l'editorial Proa. És una novel·la d'intriga psicològica que està protagonitzada també per una dona que s'enfronta al seu entorn. Un retorn molt esperat, el de la Sílvia Soler, que després de patir un càncer ara publica nou llibre i amb nou segell, Nosaltres després, en aquest cas amb Univers, parla de la història de la relació entre dues parelles que voregen la cinquantena i que tenen un passat en comú que marca una mica la seva relació. Un altre títol molt interessant, El senyor Palomar Barcelona, de la Tina Vallès, publica Anagrama. En aquest cas és una proposta molt especial que el que fa és que Tina Vallès hagi pres el personatge que havia creat Italo Calvino i ens el fa passejar per Barcelona. I la darrera, en aquest cas, és un llibre de relats que la veritat és que fa molt bona pinta, es diu Tots els focs, totes les pistoles, del periodista Jordi Benavente, que publica Leonard Montaner.
I mira, Aure, avui ens dona temps d'escoltar una recomanació.
Doncs mira, farem una recomanació d'una prescriptora que us deia abans, en aquest cas la Fe Fernández, de la llibreria L'Expulsada de les Franqueses del Vallès, si us sembla, la podem escoltar.
Hola, sóc la Fe de l'Expulsada de Llibres, de les Franqueses del Vallès, i m'agradaria recomanar-vos la història d'en Sugi Bain, de Douglas Stewart, en traducció de Núria Busquet Polís i editat en 1984 i a Sexto Piso en castellà. És la història d'en Shaggy i la seva mare, l'Agnes, uns supervivents nats de la crisi econòmica dels anys 80 en el Glasgow miner. Les decisions polítiques que va prendre la senyora Thatcher van tenir unes conseqüències desastroses, catastròfiques, i l'alcohol va fer estralls. La història de Sugar Bane és una història d'amor d'un fill per una mare que cau en l'alcoholisme i un nen que intenta salvar-la a tot preu. És evident que les crisis econòmiques tenen sempre moltes víctimes, però que les dones i els infants en són els principals perjudicats. Quan parlem de pobresa, també hi ha pobresa de gènere.
Doncs aquesta és la proposta que ens feia la Fe Fernández de la llibreria L'Expulsada de les Franqueses. Aquesta és la història d'en Shaggy Bane, de Douglas Stewart, publicat per Edicions 1984. I molt breument, per acabar, des de la llibreria Lodz, que en aquest cas per al públic infantil i juvenil, que crec que l'hem de tenir sempre present, molt present.
Totalment, l'escoltem.
Hola, sóc la Paula de la llibreria Lodz, la llibreria especialitzada en infantil i juvenil, i estem a l'Eixample, al carrer Consell de Cent 266. I avui us volia recomanar un llibre que va ser mereixedor del Premi Folch i Torres de l'any passat, que es diu Els pòssits del senyor Noi Soc, de la Tina Vallès, amb il·lustracions del Cristian Inaraja i editat per La Galera. Un llibre per anar descobrint que les petites i les grans aventures no calen fer uns viatges molt grans, sinó que es poden amagar al replà de casa. A casa de la Clàudia, al costat del seu replà, ha vingut a viure un senyor molt particular, que alguna cosa li passa, i tota l'aventura s'anirà desenvolupant en dos eixos. Posar nom al nom de a la classe de la Clàudia i saber qui és aquest senyor que diu que no hi és.
Doncs aquesta és la proposta que ens ha fet la Paula Jarrín, pensant en les criatures, aquest Els pòstits del senyor Noi Soc, de la Tina Vallès, publicat per La Galera.
Aurea Ferran, moltes gràcies per deixar-nos compartir aquesta olor de tinta. Gràcies i bona lectura.
Gràcies, igualment.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 9 del matí obrim la finestra de les grans històries. Els més grans i els més petits es troben i es descobreixen a Ràdio Estel. Relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Grans històries, aquest estiu els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
En aquesta vida hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els millors moments del magazín del matí a Ràdio Estel.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles.
Seguim avançant al matí a Ràdio Estel i ara ha arribat un moment, Olga, que ens plantegem una pregunta gràcies a un compte de Twitter, no?, que ens ajuda a reflexionar.
Sí, volem saber si consumir audiovisual en català és una odissea, que creiem que sí.
Doncs com reclama el compte de Twitter Doblatge Català, diu: demanem a les plataformes poder consumir cinema en català fora de la clandestinitat, pagant una quota com tothom, no? Això que d'entrada, Olga, no hauria de ser difícil, la veritat és que ha passat gairebé pràcticament a ser impossible.
Sí, i per saber una mica més, perquè som molt fans d'aquest compte Doblatge en Català, hem decidit trucar al seu responsable, l'impulsor d'aquest compte Doblatge Català. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, jo deia, sóc fan del compte, jo, i molta més gent, 25.400 seguidors, a un compte que existeix des de desembre de 2019. Com et decideixes a crear aquest doblatge català?
Doncs això va començar, jo crec que com un àlbum de cromos. O sigui, una mica com que era molt difícil accedir a doblatges en català, fer saber a la gent que hi havia una cosa que es deia doblatge en català, que estava molt oblidat, i per intentar, doncs, una mica parlar del tema i sobretot, donar visibilitat en això, no? I ha anat mutant, s'ha convertit en una cosa més reivindicativa, el sector, doncs, també l'ha aprofitat per denunciar algunes males pràctiques, com impagaments, a vegades, en alguns casos, o coses així més lletges, però ara, amb tot el tema de les plataformes i de la llei audiovisual i tal, doncs, s'ha convertit en un punt de debat fantàstic. O sigui, no, el mèrit no me'l poso a mi, diguéssim, sinó a la gent que ve i que el fa servir.
És un debat molt viu, a més, perquè això és un compte que no és només que tu vagis llançant missatges, sinó que s'interactua moltíssim.
Moltíssim, moltíssim. I és curiós, perquè penges un fragment d'una pel·lícula, no? Dius, aquesta pel·lícula la va doblar TV3 tal any, amb tals actors, i després et ve algú i et diu, ostres, sí, la vam doblar en el nostre estudi, que bé que ho fèiem, no sé què, i després hi ha una part del sector, del sector, diguéssim, del doblatge, que comenta i tal, però després la gran majoria de gent que ve i que en parla és gent que troba a faltar accedir en aquestes pel·lícules, en aquests doblatges. I és una cosa que és molt, molt trista, no? Perquè dius, ostres, tenim hores i hores i hores de material que no estan pujant a les plataformes. I dius, per què, no? I aquest és el gran debat i el que ens uneix ara mateix a molta gent.
Pràcticament cada setmana surten noves dades sobre la situació del català. Una de les últimes, Joves i ús del català, una radiografia del sector audiovisual de l'Observatori Media.cat, que no és gaire optimista. Tu ets optimista? Tu que, diríem, vas respirant cada dia, no?, l'ambient del que opina la gent, del que va passant al voltant del doblatge català.
Sí, sóc optimista perquè és un tema que abans no se'n parlava i ara se'n parla bastant, fins al punt de ser l'element clau en l'aprovació dels pressupostos a Espanya. Jo crec que aquí s'han barrejat diferents coses. O sigui, amb el tema del confinament, resulta que la gent estem tot el dia a les plataformes, fins i tot amb els joves, no? Diem que cada dia estan més a les plataformes i menys a les televisions convencionals, i això fa que deixin de consumir audiovisual en català, que és el que podia donar, doncs, per exemple, a TV3, i passin a les plataformes, només en castellà. Llavors, això ens ha enganxat en una generació que, diguéssim, els que veien Bola de Drac, ara aquesta generació ja comença a tenir fills, tal, i se n'adonen que posar coses tipus Super 3 o allò, el que nosaltres consumíem de petits, doncs costa molt. O sigui, no hi ha continguts atractius pels nens. La patrulla Canina.
Sí.
Això no es pot trobar en català, no? O sigui, tenim grans fenòmens a Netflix i a les plataformes que els nens no hi poden accedir. Això és gravíssim.
La setmana passada, el diari Ara va organitzar una taula rodona sobre com assegurem el futur del català a l'audiovisual, perquè, com tu deies, és un tema que n'estem parlant molt i que ens preocupa. I en aquella trobada es va sentir des de qui deia que calia escoltar els joves a veure què volien, i a partir d'aquí decidir, a qui considerava que s'hauria de veure tot en original, que era això de doblar, a qui proposava que es doblés el català almenys el que fos més mainstream, no? el més massiu. Tu creus que podria haver-hi una fórmula màgica? O si et deixessin a tu triar, per què optaries potser una combinació de possibilitats?
Home, jo optaria per fer-ho tot doblat i tot subtitulat, o sigui que sempre hi hagués aquesta doble opció, però si em fessis triar, que diguessis, mira, tenim aquests diners i s'han de destinar, evidentment, si es poguessin doblar els grans èxits, ja faríem. Ara ens hem trobat que s'han doblat moltíssimes pel·lícules aquest any, bueno, moltíssimes, tampoc tantes, però bastantes, que, ostres, estan moltes entre les menys vistes de l'any. No dic que la versió catalana sigui la menys vista de l'any, dic que aquests títols escollits no són els que s'haurien d'escollir. Llavors tens que la primera pel·lícula més vista, diguéssim, és el top 17, diguéssim, no? Quan anys enrere havíem tingut bona part del top 10, no? Hi havia hagut, no sé si el 2002 o el 2003, Harry Potter, Star Wars, Spider-Man, El Senyor dels Anells, tot el mateix any, i dius, ostres, on ha quedat això, no?
És curiós que justament amb el doblatge en castellà, amb el cinema familiar, doncs hi ha certa tirada a utilitzar veus de famosos no dobladors com a reclam. De fet, fa un parell de caps de setmana es va estrenar la quarta entrega de la saga Hotel Transilvània, una pel·lícula que va saltar-se el pas per les sales de cinema per anar directament a la plataforma de Prime Video.
For centuries, no human has had the power to become a monster.
Aquest és el tràiler original. Ja sabeu que les plataformes es pot veure en original moltes altres llengües i aquesta casualment també es pot veure en català. Perquè us feu una idea de si hi ha gaires diferències entre castellà i català, pareu atenció com sonen el Frankenstein amb veu de Mario Vaquerizo.
Es Drac. Nos vamos para encontrar un cristal, arreglar el rayo y volver a ser normales. No se lo digáis a Mavis.
I en canvi, en Frankenstein, doblat en català per en Carles Di Blasi.
Ei, és en Drac. Anem a buscar un cristall per arreglar el raig i tornar a ser normals. No li digueu a la Mavis.
Bé, és evident que en Di Blasi és un doblador professional i que ens agrada molt i que, en canvi, en Mario Vaquerizo és periodista, cantant, productor, humorista, moltes coses, però no és doblador. Et vull agrair personalment que ho tuitegessis perquè vaig convèncer els meus fills a veure-la en català, perquè com no estan acostumats a veure entreteniment audiovisual en català, són molt, molt, molt reticents, que és aquest peix que es mossega la cua del que tu parlaves abans.
Clar, és això. És que si no hi ha oferta, moltes vegades la gent diu, però realment hi ha demanda d'això? I realment t'adones que si no hi ha oferta, no hi ha demanda. I això passa, jo sempre faig la comparació amb els carrils bici de Barcelona, no? O sigui, fins que no hi va haver carrils bici, la gent no es va apuntar massivament al tema de la bicicleta. O sigui que és un peix que mossega la cua. Sí, si no hi ha oferta, no hi ha demanda, i si no hi ha demanda, no hi ha oferta, no? Estem una mica aquí, i és molt important que Amazon pengés aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que inicialment s'havia d'estrenar als cinemes i es va estrenar directament a les plataformes, perquè el tema de les plataformes... Hi ha molta gent que diu, jo si vaig al cine i sento una pel·lícula en català a través dels altaveus del cine, se'm fa molt estrany. Però, en canvi, des de les plataformes, com que estem més acostumats, potser a TV3 o no, a veure-ho a casa, es fa molt més fàcil. És més, l'accés és rapidíssim. No has d'anar a l'altra punta de la ciutat o a l'altra punta del país per poder veure una pel·lícula en català a les 4 de la tarda quan encara estàs dinant. No? O sigui, és una mica... Sempre tenim males sessions, pocs cinemes, mal ubicats... En canvi, les plataformes t'ofereixen doncs, la mateixa qualitat que en castellà, mateixes sessions, perquè te les fas tu. Per tant, ser a les plataformes és importantíssim i animo a tothom a veure Hotel Transilvània, que està molt bé.
Sí, sobretot en català. Moltes gràcies, Miquel, per la feina d'aquest doblatge català. I res, esperem que d'aquí poc el compte segueixi viu, però que no sigui tan necessari.
Exacte. Sí, sí, això ho desitjo jo el primer.
Doncs moltíssimes gràcies, Miquel. Gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio Estel. Cuida't molt.
Gràcies.
Clar, és que realment, Olga, mira, gràcies per haver fet aquesta lupa perquè d'alguna manera et dones compte, no?, de tot el material i de tota la feina que hi ha al darrere i com ens explicava el Miquel, no?, a mi m'ha sobtat, no?, que no s'arriba a pujar, no?, finalment a les plataformes.
I és que encara que estigui pujat, per exemple, Disney, que moltes vegades el doblatge a les pel·lis sí que està en castellà i català, jo a vegades intento colar el català i em diuen, on vas?
Clar.
I els dic, anem canviant, mireu, és el mateix, són els mateixos dobladors gairebé sempre. No els agrada perquè no estan acostumats i no saps quan començar a trencar aquesta roda malèfica. Perquè és terrible.
Doncs, si voleu saber més, acabem de parlar doncs, amb el Miquel, que és l'impulsador de doblatge en català, aquest compte de Twitter, @doblatgecatalà.
David sabia un so secret satisfet, però sé que tu tant te fa la música. Doncs és aquest el quart cinquè, el menor cau, el major puja, el rei perplex composant l'al·leluia. Al·leluia. seu safreig. Vas perdre el tron i els teus cabells. Dels llavis va arrencar-te l'aleluia. Aleluia. 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 Noia, és que jo ja he estat aquí. Sé l'habitació i en sé el camí. Vaig viure molt temps sol sense estar amb tu jo. Veig el teu senyal a l'arc de triomf, però l'amor no és un pas triomfal. Existeix un Déu superior, però tot el que he après de l'amor és disparar a qui abans desenfunda. I no és un crit el que sents de nit, de qui de cop la llum ha vist, és sols un fred i trenc.
Ràdio Estel. Connecta amb l'actualitat també a radioestel.cat, el teu portal informatiu.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
El magazín del matí a Ràdio Estel. Millors moments.
Olga Vallejo, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Com estàs?
Contenta.
Molt contenta, eh?
Sí.
Et noto, t'ho noto. Perquè què estem escoltant ara mateix?
Tempus fugit. Jo diré que és el meu tema favorit del disc que tenim aquí al davant, Blanc, de la Laura Andrés, que també la tenim al davant.
Això ja és bé, és que tenim disc tot. Laura Andrés, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Estàs preparada per asseure't al chaiselong?
Oh.
Clar, és que la Laura Andrés, piano, ja gairebé no necessita presentació, però tot i així...
Bueno, per si un cas, la Laura és pianista, concertista i professora, es reconeix com a mamífera sapiens de la varietat caucàsica, caòtica i antròpica. Intuïm que li agrada la xocolata i sabem del cert que li agrada ballar. Molta gent la va descobrir a Moté, era coach vocal, i des de llavors li ha pogut seguir la pista fàcilment perquè no pares.
Sí, no paro, és veritat. Soc una mica torpedo.
Fa menys d'una setmana estaves en concert a l'Estadi Olímpic amb el Tour Origen Bet, sí. La pianista en aquesta gira de la Bet Rodergues. El dia següent estaves a França tocant Ludovico Einaudi a la Llum de les Espelmes. Ahir tocaves acompanyada de la Roser Loscos al recinte modernista Sant Pau. Després tornes amb el Tour Origen, seguiràs en Blanc. Tu d'on treus l'energia? Com carregues la pila?
A banda de menjar xocolata.
Exacte. La xocolata dona molta energia, ja ho sabeu. Suposo que és l'estar connectada amb fer coses que realment t'apassionen i et connecten amb la vida. És això, quan fas allò que t'agrada, no acabaries mai.
I tu, per tot i així, aquesta energia en el moment entenc que s'acaba, no?
Sí, sí. Evidentment, també. O sigui, també tinc els moments de relax i de dir, no puc, no. Aquests moments de no puc i d'estrès també els tinc. Però sí que és cert que últimament ho estic gaudint molt i m'estic divertint, me n'enric de mi mateixa, fins i tot, no?
Això és boníssim, sí. Jo estic aprenent a riure'm de mi mateixa, sí. Perquè s'ha de fer més.
Cada dia, perquè si no...
Malament. No ens podem prendre tan seriosament, no? És com prendre'ns a nosaltres mateixos, tampoc tan seriosament, sinó, bueno, som una engruna, no? Que anem aquí donant voltes i ja està, no? I doncs fer les coses amb amor i...
Laura, aquest disc que estem escoltant, el teu primer disc Blanc, sí. Dius que és fruit de la pandèmia, no?, d'aquesta època tan fosca que ens ha tocat viure. Com et decideixes, no?, sí, a fer aquest pas de dir, va, doncs faig el disc.
És que és molt curiós, perquè jo és com si hagués viscut moltes vides dins de la música, sempre he fet música, però jo, clar, tinc una vessant de docent molt forta, a mi m'encanta donar classes, i sóc una apassionada de la docència i de fer créixer la gent, no?, de motivar i d'apassionar la gent. I què ha passat? Que, clar, no sé, va arribar la pandèmia, es van tancar a casa... I tothom em deia, és que molts amics meus em deien, però per què no fas un disc? I jo, no, aquella cosa, no? Jo no, perquè hi ha molta gent que ja fa coses molt boniques, jo no, perquè ja ho fa un altre, ai, vols dir, no? Aquesta, posar-me en dubte constantment. I va arribar la pandèmia i vaig dir, escolta'm, vull dir, si ens ha passat això a la humanitat, per favor, fem coses que ens facin com ressonar, no? Va, doncs vaig a provar-ho. I la primera idea era fer un pendrive en forma de piano. Això és allò, vaig pensar, es compraré aquests a l'Express, no? Uns pendrives i regalar-los a la família. Vaig començar així. Llavors vaig començar a fer temes i dir, bueno, va, els gravaré. Ai, bueno, i si faig un... Va, vinga. I així, la cosa es va anar fent grossa com d'una manera natural. I d'aquesta manera em vaig decidir com una cosa natural.
I com és el pas de tocar el repertori dels altres a passar a ser el teu propi repertori, no? Abans deia la Mercè, bueno, comentàvem, sí, deia, sempre ajuda a fer brillar els altres, ara ets tu qui està, sí, al mig.
És que és molt curiós perquè justament a mi, fins i tot em van fer una vegada un programa que es diu Secundaris, o sigui, com que jo era la persona que estava darrere, sí, empenyent gent, no? I clar, aquesta vegada sóc jo i no... És, bueno, el dia que vaig estrenar el disc, és que era com que no m'ho creia. O sigui, jo crec que no sé, vull dir, jo no m'he casat mai, però imagino que el dia que et cases has de tenir una cosa així, no? Et fa com aquella il·lusió de dir, ai, quina cosa! Però saps que allò és com...
I vas de blanc.
I vas, sí, exacte, es diu blanc, no? Però és com, no sé, una il·lusió, era una, sí, il·lusió especial, màxima. Sí, i tampoc li dono una transcendència. És a dir, mira, jo faig això amb tota la meva humilitat, faig això i ja està, no?
I a banda, Laura, a mi m'ha cridat molt l'atenció, ens ha cridat molt l'atenció a l'Olga i a mi, que darrere del títol, a veure si ho diem bé, perquè s'ha de dir coixinet blanc,
és sostingut.
Sostingut. A veure, què hi ha darrere d'aquest títol?
És que no sé per què, tot això ha sigut com intuïtiu, és a dir, tampoc puc explicar molt bé per què em va venir, però jo posava davant el que tothom veu, que és un hashtag, clar, no? Hashtag blanc, hashtag blanc. I no és un hashtag, o sigui, el hashtag aquest en música és un sostingut, que el que fa és pujar una nota, i això es diu alteració musical. I clar, el període del que venim és un període alteradíssim, no? Ha sigut una alteració a la vida, no? Llavors el primer, el hashtag seria el sostingut, i la B del blanc correspon al bemoll, que és la que baixa la nota. Per tant, són dues alteracions. No sé, va ser una coincidència, eh? Després també en Joan Vives, que és un compositor d'aquí a Barcelona, que és el compositor de La Cubana i de Davall de Gom i així, també em va dir, home, diu, aquest disc es diu com tu, diu, perquè tens sostingut bemoll, la de Laura, o Andrés, perquè em dic Andrés, i la C de Castells. Diu, és que més teu ja no podria ser. Diu, bueno, ostres, ja això ja és
màgic.
És com si, ha sigut és com una màgia, sí, exacte.
Em sembla que blanc és fruit de les teves improvisacions, no? Tu dius, sí, que et poses davant del piano i improvises. Sí. I com és aquest procés? En recordes el que toques, després ho escrius, ho graves?
Sí, mira, és un procés bastant, bastant rudimentari el meu, eh? Perquè, clar, jo sóc pianista, no treballo amb estudi, no tinc un estudi a casa meva, vull dir, jo tinc un piano i un mòbil per gravar-me. I el que faig moltes vegades és parteixo d'un estat, sobretot, potser un estat emocional o una connexió, no sé, vull dir, a la pandèmia, per exemple, doncs, quan estàvem tancats a casa, vaig trobar a faltar molt els meus pares. Els meus pares són bastant grans, no diré molt, perquè si no s'enfadaran. I llavors estaven lluny, i llavors aquesta sensació de no poder-los veure, no?, em creava molta... Llavors els vaig fer una cançó de bressol, per exemple, no?, i era aquell moment, no?, de pensar en ells i pensar en tot el que m'han cuidat a mi, tornar-los-hi d'alguna manera, i connectar amb aquestes sensacions, no?, de... Partés d'aquí, de dins.
Clar, Laura, perquè nosaltres, per exemple, al món de la ràdio, Olga, sempre diem, ostres, hi ha un blanc, no?, a l'emissora.
El pitjor, que et pot passar.
El pitjor que et pot passar, no?, que està, clar, ui, hi ha un blanc. Tu has tingut molts blancs a la teva vida, Laura?
Déu-n'hi-do, n'hi ha hagut uns quants, i diguem que n'hi ha uns quants que han sigut, per exemple, doncs, de vegades amb una feina que et pensa que serà, que durarà molt, i de cop i volta s'acaba, doncs, jo què sé, perquè hi ha coses o així. Un dels més potents que he tingut és que jo vaig tenir una malaltia, vaig passar un linfoma, jo estava estudiant a París i tot estava com enfocat cap allà.
Quina edat tenies? Quan?
Uns 24. I vaig acabar superior de piano, vaig marxar a París amb molt d'esforç, perquè tot era, no, de base de mi mateixa, de tirar endavant, i vaig venir per casualitat a veure la família aquí. Bueno, jo dic sempre que tinc un àngel de la guarda molt gros, perquè realment, vull dir, vaig anar al metge per casualitat, acompanyar una amiga, vaig demanar hora per casualitat. Per casualitat, una persona fallava aquella tarda, per casualitat, tot eren casualitats, i al final, bueno, perquè jo estava molt cansada, treballava molt també allà, no?, per pagar-me els estudis, i això, i amb un metge de capçalera que l'estimo a morir, perquè, clar, em va salvar la vida realment, i em van diagnosticar un linfoma, així... I llavors, clar, va ser un blanc, va ser un, ok, ara què, no? Jo estava allà, i de cop va ser, anem allà, pleguem veles i venim cap aquí. Llavors és... a redirigir la vida, i tampoc no ho vaig viure com una cosa molt dramàtica, tampoc, eh? Tenia com una confiança estranya en que
que ho superaries, eh?
Sí, no, però no de mi, eh? No sé com explicar-ho. No era de que jo soy una superheroïna, no hi crec jo en això. Quan diuen, no, porque tienes que ser valiente, no. Quan estàs malalt, passes por, et cagues amb tot, amb perdó. Vull dir, també hi ha moments que renegues de tot.
Totalment.
I et fa ràbia que tothom m'estigui bé i tu no. Vull dir, tot això és normal i s'ha de normalitzar. Però sí que és cert que, bueno, no sé, digue-li confiança, digue-li creure en alguna cosa, jo què sé, però...
L'actitud, no?
Sí, com d'amor tota l'estona, no? I em vaig sentir molt recolzada també per la família i els amics. I
ho vas superar.
Exacte, va ser un blanc finalment dur, però molt bonic. Sí.
Parlarem d'actitud ara i de casualitats, perquè parlaves. Va ser una casualitat, un àngel de la guarda, però sí. En tens moltes de casualitats.
Sí.
Un dia estaves treballant i de cop estàs tocant el piano i la Shakira està cantant.
Sí.
Després estàs fent una presentació de disc amb ella i algú d'Operación Triunfo, passes al programa, algú dirà, bueno, quina sort, no té un àngel, en té 4 o 5.
Sí.
Però, tot i que hi siguin o no aquests àngels, ets tu qui acaba prenent aquella decisió, no? Qui diu, va, tirem endavant.
Clar.
Tens allò moments de dubte? Ets més de dir, ah, cap endavant i ja veurem què passa?
A mica m'he anat tornant com, vinga, endavant, però sí que molts dubtes. O sigui, clar, ai, quina por, però tira endavant, perquè aquestes coses passen una vegada a la vida. També és veritat que quan passen, intento donar el millor sense estressar-me, intento donar el millor de mi, però sense, saps? Vull dir, vaig a fer el que puc i si funciona, funciona. I amb la Shakira va funcionar, i amb OT va funcionar.
També va funcionar.
I ha anat funcionant sempre, no? I allà on no arribo també, vull dir, amb tota la honestedat ho dic, mira, doncs això, no sé, si em diuen, fes un concert de free jazz, diré, mira, no, no és lo meu, no?
Com dèiem, és pianista, concertista, professora. Crec que també per casualitat vas començar a fer música, però a partir de quin moment dius, em vull dedicar a això?
Doncs la veritat és que va ser quan estava estudiant batxillerat, diríem, que quan arriba el moment aquell de triar carrera, no? Que ja, a mi m'agradava el periodisme, per exemple. M'agrada molt escriure, i no sé, m'agradava molt, soc bastant lletra ferida, llavors m'agradava tot, però realment allò de dir, ostres, una cosa que et mogui de dins, no hi havia res, no? I no sé, vaig arribar a casa i vaig dir, és que jo vull seguir fent música, i em van dir, doncs tira endavant.
Et van acompanyar, sí, és que a vegades amb les coses artístiques sí. Passa això, que et diuen, i què tal una feina de 9 a 5, què et sí. Semblaria?
Exacte, clar, aquest és el problema, que jo durant molt temps m'he debatut, amb això també, perquè clar, vulguis o no, venim del que venim, jo tinc l'educació que tinc, però és veritat que els pares sempre m'han recolzat i venim d'una família treballadora i ells, vull dir, al contrari, sempre m'han dit que fes el que jo creia.
I d'alguna manera que estan parlant d'aquest acompanyament, clar, tu has acompanyat també en diverses edicions d'Operación Triunfo, no?
Sí.
A gent doncs, que comença en el món de la música, sí. No? Com ha estat aquesta sí. Experiència, Laura?
Ha sigut supermaco, superdivertit, superbonic. Jo, a més, el primer any, que el 2017 per mi va ser el primer any, diríem, l'any de l'Aitana, la Maia i tota aquesta colla. I clar, jo cada vegada que marxava un plorava com una magdalena, perquè pensava, Déu meu! Saps? I després te n'adones que quan surten és quan comença la vida, no?
Clar.
Però jo, clar, per mi era com un drama. Després ja vaig entendre el que era, no? Però jo ho vivia com molt intensament, molt de veritat. I va ser molt bonic, perquè era el 2017, sobretot, el que va ser més bonic és la màgia aquesta de que tothom... que ningú sabia què passaria.
Sí.
I aleshores hi havia com una fragilitat i una vibració molt diferent, no? Molt... Estàvem tots així com en brilli-brilli, no? Després, clar, els que ja van venir els altres anys ja tenien la lliçó apresa.
Però
no?
Les primeres vegades sempre són molt especials.
Sempre són molt especials. Totes ho han sigut, per això, després, vull dir que... Perquè la segona hi havia el Miqui i companyia, vull dir que també molt, molt maco.
Clar, sí, és sí. Molt difícil, no? A vegades això és el que tu deies, o sigui, t'hi poses tant, no? I l'emoció sí. Està tan a flor de pell que costa, no? Sí. A vegades fins i tot distanciar-te,
sí,
no?
Sí, sí, sí. És molt intens, és molt intens. I per nosaltres encara que estem allà, vull dir que anem fent classes, no? Que som coaches així, però, per exemple, la Noemi Galera, que és la directora, que es passa tota la setmana allà, és una, vull dir, 3 mesos així, és molt bèstia.
Sí, sí. Tot i així, clar, si a tu et diguessin, què t'agradaria fer durant tota la vida? Tocar el piano, ser professora, treure nous discos. Ara t'ho preguntarem, si et tens sí. En ment, no? Un nou
sí,
proper
sí,
disc.
Sí, sí, sí. Jo crec que tot. És que m'agrada tot. Al final, mira, jo conec, tinc molts amics que són músics i que diuen, ostres, a mi fer classes no m'agrada, no? I a mi és que m'encanta. O sigui, a mi m'apassiona. Evidentment, si l'alumne respon, quan tens alumnes d'aquells que venen per obligació o perquè el pare vol que toqui i el nen no vol, és com, ostres, apunta-la a futbol, que el nen el que vol és... Vull dir que cadascú... Però quan tens alumnes que els hi toques la fibra i l'edat és igual, vull dir, davant del piano som tots iguals, som nens... Vull dir, tenim els nostres pànics, surt tot allà. I és un procés molt maco.
Sí. Si algú ens està escoltant i pensa... Està fent música, no? Piano, qualsevol altre instrument, cant, potser... I està dubtant, no? Suposo que és una conversa sí. Recurrent que sí. Et trobes amb alumnes en funció de l'edat que tinguin, també, no? Com sí. Més grans, més deu passar.
Sí.
Què els diries? Per, no sé si perquè s'animin, que siguin conscients que potser no és fàcil tots els dies, que no sempre has d'estar amunt...
Clar. Que és que al final aprendre un instrument és una cosa de llarg recorregut, i diuen que per dominar una cosa hi has d'invertir un mínim de 10.000 hores, no? Vull dir,
això quan és? Ara
hem de comptar, això diuen, no? Vull dir que, clar, llavors, que hi ha fases, és com a la vida, no sempre estem alegres, però podem estar feliçment tristos, no? De dir, bueno, mira, avui tinc un dia trist i no passa res. Amb la música passa igual. De vegades arribes a uns topes i et sembla que no avances, i de cop, puf, allò es desfà i tires endavant.
10.000 hores. 416 dies, més d'un any sense parar, sense dormir ni res.
Laura, aquest blanc, fas una crida a gaudir del viatge, no? Sí. A fer coses que a un mateix li fan feliç. Què et fa feliç a tu, a banda de la música, Laura?
A mi em fa feliç, la música em fa feliç ballar. Ballar m'encanta, és una cosa que m'allibera molt perquè no, el meu cap deixa de pensar. Perquè el meu cap va bastant ràpid i penso molt, tota l'estona estic allò, i llavors ballar, o sigui, passar pel cos, tot el que té a veure amb l'expressió i tot això m'allibera molt. M'agrada molt llegir, també. M'agrada molt anar a la muntanya. Ara no, aquest any no hi he anat gens, però també m'agrada molt. I això, i compartir estones de qualitat amb els amics, que no sempre és fàcil. Vull dir que a vegades sempre quedes, que fem un cafè ràpid, no? Sempre anem així.
És veritat, tens tota la raó, perquè moltes vegades, i és difícil, no?, posar el límit, diguéssim, no?, a la feina, i dir, no, però és que també són necessaris, no?, els moments amb la família, amb els amics.
Sí, perquè sobretot quan és una cosa tan, com aquest disc, no?, que és una cosa pròpia, perquè si vas a treballar, per molt, a mi m'apassiona la meva feina, però sí que és veritat que dius, bueno, ja està, pum. Però quan és una cosa tan d'allò que està tan enganxada a un mateix, és que no t'ho treus a sobre, no hi ha manera.
Blanc és el primer disc.
Sí.
És el primer, hi haurà un segon, un tercer...
Sí, allà, bueno, anem fent. Aquest blanc és això, venir a reivindicar de fer allò que ens faci feliços, a nivell de... Però no cal que siguin coses molt grosses, sinó, si vols pintar, pinta, si vols escriure, escriu, si vols ballar, balla, fes el que hi ha d'això. I ara... Diguem que, bueno, la cosa va començar perquè una discogràfica italiana em van contactar perquè els hi va agradar el que feia i em van demanar que els hi fes un tema per un recopilatori que sortirà, bueno, està ara aviat, i el dia 14 surt el meu tema. He fet un tema per aquesta discogràfica i el publicaran, diríem, 14 d'octubre. I clar, va ser com, ostres, que fort, no? I llavors, a barrel d'això, ja tinc un parell de temes nous. El que passa que ara he de generar una mica d'espai per seguir fent temes, perquè ara mateix està...
Jo ara estava mirant a Olga el tour blanc de la Laura Andrés, clar, que està passa per tot Catalunya, però a Àger, Lleida, no?, que vas aquest cap de setmana...
Sí, vaig ara, el dia 11 vaig, sí. Vaig a Àger. Aquest cap de setmana estic a Premià, però
això,
que vaig a un concurs que es diu The Lightens, que fan a Premià de Mar. Després, el dia 11 vaig a Àger, el dia 15 vaig a Sabadell, i ara me'n recordo, després vaig a Cabrils, em sembla, vaig a Vidreres també, que aquest és nou, aquest està tancat fa poc, que aquest, això serà bo, perquè estaré 3 dies a Itàlia amb Candlelight tocant, em porten a Itàlia a tocar, i quan baixi, cap a Vidreres.
Perquè el Candlelight, a la llum de les espelmes, no? Sí. És una experiència, jo ara estàvem parlant amb la Olga, no?, preparant l'entrevista, això deu ser impressionant,
És molt bonic. Realment és una iniciativa, és una empresa molt grossa que està a nivell mundial i, bueno, em van conèixer i van confiar en mi i això, estic fent diferents repertoris amb ells i la veritat és que és molt xulo perquè realment creen una màgia molt maca perquè trien espais bonics, posen moltíssimes espelmes, són LED, atenció, s'ha de dir, perquè si no allà faríem una aquelarre, vull dir que no entra el vestit, jo soc una mica patosa, no?, entre banques, bueno, en fi, no, més val que no. I llavors, clar, diguem que el fet de que tu estàs allà com a espectador, no?, i clar, amb aquella llum, que tot està fosc, aquella llum tènua, et porta a un estat gairebé meditatiu, i llavors la gent surt com... No, que els sembla que... I és realment perquè et deixes portar per la música.
A mi em sembla meravellós, perquè, a més, és una manera d'apropar la música clàssica, que a vegades sembla que està tan totalment lluny, tan elevada.
Exacte.
I també de que hi hagi referents, que potser també referents de música clàssica també estan molt lluny, i hi ha moltíssims nanos que toquen instrument, que van al conservatori, i que potser a vegades els ajudaria que hi hagués aquests referents.
Ui, tant.
Ja hi sou, per sort, però que en calen més encara.
Sí, i a més... Aquesta iniciativa jo trobo que està molt bé perquè, de fet, hi ha hagut molta gent que m'han vingut després del concert i m'han dit, ostres, és el meu primer concert, no?
Que xulo.
I clar, i dius, bueno, avui hem vingut a veure, no sé, Ludovico Einaudi, que és un neoclàssic, no? Però potser ara es motiven i per Nadal se'n van a veure les 4 sessions de Vivaldi. Vull dir que està bé perquè
Bueno, vas entrant,
potencies,
no?
Exacte. Sí. Laura, tu que ets més diurna o nocturna?
Una mica de cada. M'agrada molt llevar-me d'hora, però és veritat que la nit també m'atrapa molt.
Temes del blanc.
Sí.
Com et vas inspirar? Què volies explicar?
Aquí, sobretot, era l'època que vaig estar fent més muntanya, que va ser abans del confinament i després, quan ens van deixar sortir del confinament, jo em vaig passar aquell... O sigui, va ser sortir i anar-me a nedar al Pirineu i no baixar fins que ens van tornar a confinar. O sigui, vaig fer totes les rutes, havia de ser por haver. I les nits de muntanya són escandalosament boniques. I tot, l'aire, tot el que t'envolta, no? Aquesta profunditat de les muntanyes, estar a dalt, de contemplar la immensitat del cel i de la terra, no?, que tens allà davant, i és aquesta cosa, no? Per això hi ha un contrabaix, que és molt profund, que de fet el toca una noia, també, la Cristina Membrive, i hi ha un contrabaix per sota, i el piano també, no?, té una amplitud que... Mira...
Moltíssimes gràcies, Laura Andrés.
Ha estat un plaer. LauraAndrés.com, si vols veure la Laura Andrés en directe presentant-nos doncs, aquest disc blanc. Ha estat tot un plaer, Laura. Moltíssimes
gràcies.
I fins aquí el matí a Ràdio Estel d'aquest dimarts. Ja sabeu que demà hi tornem a les 8 del matí. Ara us deixem amb l'última hora de l'actualitat informativa i després un clàssic de Ràdio Estel, la millor selecció musical de Maria Sierra Rodríguez.